És un quart d'onze del matí, comencem aquesta segona hora del matí amb nosaltres d'aquest dimarts, dia 7 d'abril, doncs amb tota la informació que d'aquí uns instants ens endurà en Joan Totosaus referent a la celebració del ple ordinari del mes d'abril que va tenir lloc ahir a la tarda amb l'Ajuntament de Sitges. Preparados, listos ja? Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu, efectivament.
Va ser quatre horetes.
Sí, van ser quatre horetes, era un ple sense punts extremadament transcendents, amb punts alguns importants, però res de l'altre dijous, però un ple que es van allargant, en principi anava doncs a bon ritme, sin prisa però sin pausa. El que passa és que es va acabar agriant una miqueta, es va fer malbé a la part final, va haver algun enfrontament, primer entre regidors, després també fins i tot entre membres del públic. Hi havia diversos veïns de Quint Mar que doncs van expressar també els seus dubtes en algun dels casos per la instal·lació d'un crematori en el futur tanatori de les Pruelles
va generar també una miqueta
una certa tensió diguem a la sala de butaques,
és a dir, que no és habitual
entre veïns, no? Ara ho explicarem, però bé, si de cas fem el que acostumem a fer, que és l'ordre cronològic, que potser és la manera més visual d'explicar-ho tot. D'entrada, el primer dels punts era l'aprovació de la constitució de la Comissió Específica de Seguiment per l'Estudi de la Integració Urbana del Ferrocarril en el seu pas pel terme municipal de Sitges, una comissió de la qual en formaran part els membres dels grups polítics municipals i també algun extern com un membre d'ISOCARB i també un membre del grup que ha impulsat aquest soterrament de la via del tren. De fet, va haver una prèvia perquè Andreu Bosch va queixar-se de que hi hagués previstos dos representants del PSC. Sembla ser que va ser un error en l'escrit i es va rectificar, finalment hi haurà només un. I per altra banda, l'alcalde Jordi Baget va explicar que això és un petit pas més en aquest gran projecte de la integració ferroviària de Sitges. Escoltem-lo.
Per continuar amb aquest desig que té el poble de Sitges i que es va iniciar amb l'elaboració del Pla General, doncs després d'aquell conveni que es va signar amb el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i el propi Ajuntament de Sitges, la veritat és que es tenien que determinar dues comissions, una comissió de seguiment amb el propi Generalitat i amb el propi Ministeri i la pròpia ADIF, i una interna de l'Ajuntament de Sitges amb la participació de tots els grups i la participació ciutadana per continuar endavant amb el projecte de la integració o soterrament del ferrocarril al seu pas al terme municipal de Sitges. En el moment que es va concretar i va ser una realitat la licitació d'aquest estudi, que és el primer inici que diu el conveni, vam creure convenient que ja era necessari doncs impulsar aquesta comissió. Comissió que tindrà doncs la feina de fer el seguiment d'aquest procés, que segur que serà llarg, però que ja té un camí clar i que esperem doncs que aconseguim el que tots desitgem, que és integrar o soterrar el tren per al nostre municipi.
Les paraules inicials de Jordi Baget, Beixman, de fet, sembla que a hores d'ara té lloc aquesta roda de premsa en què el mateix Jordi Baget té intenció d'explicar als mitjans de comunicació una miqueta, com diu l'anunciat, la gestió municipal en els projectes d'infraestructures ferroviàries.
Li preguntarem a l'alcalde quan passi per aquí.
Evidentment.
És evident que ens era impossible anar a aquesta roda de premsa l'endemà d'un ple. A continuació, dona compte de l'actualització de l'inventari municipal i el següent punt on ja ens aturarem també va ser l'aprovació de la pròrroga del conveni de cessió de l'immoble situat al carrer de Vallada 12, conegut com Antic Hotel Miramar, l'edifici Miramar, que és com realment es coneix. En aquest punt, Miquel Forns, de Convergència i Unió, va considerar que és interessant que els convenis siguin més llargs perquè permetrien altres plantejaments i doncs va deixar la porta oberta a que els convenis fossin més llargs per evitar que la Diputació tingués temptacions de si hi ha un canvi de govern, doncs de recuperar l'ús de l'edifici, una situació que Gavi Serrano, el regidor de Cultura, va dir que de cap manera, perquè la Diputació ha donat totes les facilitats i no ha mostrat la voluntat de trencar aquest acord, aquest conveni. Lluís Mercè va explicar que, donada la quantitat important que per al Pla d'Inversió Pública Local, el Pla Zapatero, es destina a l'edifici, la Diputació l'hauria de cedir a perpetuïtat a l'Ajuntament. I Andreu Bosch va dir que si ja l'any passat es va dir que s'estava negociant amb la Diputació, però que en un any no s'ha estat capaç de signar un conveni de més llarga durada. Gavi Serrano també va respondre que cal dissenyar un pla d'usos i ara s'està fent precisament aquesta proposta de nou conveni. Escoltem aquest breu debat.
En altres ocasions ja hem expressat que la voluntat de Convergència i Unió és que s'aconsegueixi un conveni amb la Diputació de Barcelona el suficientment ampli com per poder plantejar diferents projectes culturals o d'altres característiques amb garanties de continuïtat a l'edifici Miramar. Primer, no ens va semblar bé que es fessin convenis de cessió de 4 anys mentre es duraven els mandats electorals, perquè podien ser causa de no continuïtat d'aquests convenis si hi havia canvi de govern. I en segon lloc, i sincerament, tampoc ens va agradar i tampoc ens agrada que es facin pròrrogues d'aquest conveni només tan sols d'un any. Creiem que caldria fer un conveni definitiu, molt més llarg, podria ser de 20 anys, que permeti poder fer grans plantejaments no condicionats, evidentment, a la cessió temporal del Miramar. Voldríem saber quina és l'opinió del govern municipal al respecte, però també que ens expliquessin l'opinió de la Diputació, que tot ens fa pensar, pel que anem veient i perquè només s'aproven convenis d'un any, pròrrogues d'un any en un any, que potser a la Diputació no els sembla bé una sessió que fos molt més llarga. I no hem d'oblidar que en aquest moment l'Ajuntament de Sitges està portant a terme inversions econòmiques importants a l'edifici Miramar i que no poden quedar no res i que no podem restar pendents del que digui Diputació. I voldria dir que no hem d'oblidar que la Diputació de Barcelona ha d'estar sempre al servei dels municipis i no al revés. Ens agradaria si ens poden donar alguna explicació al respecte. Gràcies.
Alguna paraula més? Senyor Andreu Bosch, senyor Mercè, és per recollir les paraules i després el senyor Gavi Serrano es posarà.
Reiterant-se amb el que algú ja s'ha dit aquí, perquè entenem que amb aquests diners Zapatero que es diuen, no? Vull dir, si no en recordo malament, són 50.000 euros que es gastaran o més.
300.000.
Ah, perdó, 300.000.
50 milions.
Sí, vale. Llavors, clar, és una quantitat prou important que es destina a aquest edifici i jo crec que ja que d'una vegada el que tindria que fer la Diputació és ja cedir-lo a perpetuïtat a l'Ajuntament, home, que és el que toca ja fer, home. Gràcies.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. El primer de tot és que, vaja, nosaltres trobem que no està prou justificat el retard en la redacció d'aquest conveni, perquè en data 25 de novembre en data 17 de desembre del 2007 es va acordar la pròrroga de la cessió de l'ús de l'immoble amb la idea de signar un conveni de més llarga durada en la Diputació. Aquesta era la idea que hi havia aquí al darrere. Ha passat un any, més d'un any, i aquest conveni encara no s'ha signat i no entenem per què no s'ha signat. És a dir, en un any o hi ha dificultats polítiques com les que ha recalcat el senyor Forns en la seva intervenció anterior o hi ha deixadesa, que això encara seria més penós. Per tant, doncs, demanem que explicacions al govern de per què s'ha demorat la signatura d'aquest conveni, en quin punt està i quina és la previsió doncs, de signatura d'aquest conveni. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gavi Serrano.
Sí. A veure, un conveni, en definitiva, és la voluntat de dos parts. No? Cal dir que per part de la Diputació de Barcelona s'han donat totes les facilitats. També és veritat que la Diputació de Barcelona ha tingut canvis importants en la seva estructura en l'últim any i també els interlocutors també han canviat en quan estàvem parlant. En aquest moment, i després al senyor Forç, li diria que jo crec que el que s'han de felicitar és l'ús de l'edifici. que no hem de tenir por de que l'edifici no deixi de tenir activitats culturals. Per part de la Diputació no hi ha hagut en cap moment intenció de trencar aquestes activitats que fa l'Ajuntament, i per tant jo crec que això és una garantia de que l'activitat continuarà, i que cal recordar que va ser en el 2004 quan vam posar en marxa aquest edifici, i recordem també altres plantejaments que havien tingut altres equips de govern, des de tenir la Guàrdia Civil, etc. No? I per tant, l'aposta de l'equip de govern va ser destinar un equivalent cultural, i això, amb això estem treballant. És veritat que potser hem anat lents, però l'important per nosaltres era dissenyar un pla d'usos o un esborrany del pla d'usos per encabir i va fer la proposta a la Diputació, perquè no podíem anar, farem obra d'aquest tipus o de l'altre tipus, i per tant caldria abans dissenyar el que entenem per nosaltres per un pla d'usos de l'edifici Miramar. Nosaltres ja tenim sobre la taula, l'hem fet arribar a la Diputació de Barcelona a la taula, una proposta de quines serien les línies generals del conveni en el qual nosaltres voldríem treballar, i la resposta de la Diputació és aprovar aquest conveni, que jo crec que és el normal, aprovar la pròrroga i automàticament posar-nos a treballar amb el nou conveni. Nosaltres, preguntava el senyor Miguel Forç quina és la proposta del govern, nosaltres estem demanant, que, i jo crec que s'ho vaig explicar a la comissió informativa, que estàvem plantejant que fos un conveni de 12-15 anys, que és la proposta que l'hem fet a la Diputació, perquè teníem interès en fer altres tipus d'activitats en l'edifici Miramar, que crec que també s'ho vaig explicar, i que aleshores seria, després de l'aprovació d'aquest conveni, que nosaltres començaríem a intentar o a negociar amb la Diputació aquest nou conveni, que com diu el primer punt, aquest quedaria invalidat en el moment que s'aprovés el nou conveni.
Doncs aquesta qüestió sobre la durada del conveni d'ús de l'edifici Miramar, que va generar ja un primer debat, Joan.
Efectivament, i passem pàgina, ens n'anem a una altra, en aquest cas la presa en consideració d'una proposta de construcció i explotació d'un aparcament soterrani al camí Capellan 57, formulada per part de Nou Impuls d'Arquitectura i Urbanisme SL i del conveni entre l'Ajuntament de Sitges i tres propietàries d'expropiació de mutu acord i cessió dels terrenys situats al camí Capellan 57. De fet, ahir ho comentàvem, es tracta d'una parcel·la que hi ha entre els dos edificis Venus, sí. Al final del camí Capellans. Miquel Forns, de Convergència i Unió, va expressar els seus dubtes per aquesta operació, primera per la diferència de metres quadrats que apareix entre aquesta proposta, que no és ni projecte, és encara una fase molt, molt, molt inicial, i les dades de l'oficina del cadastre, el fet també que la finca annexa no es pugui edificar, els preus futurs que apareixen a l'informe, i també el fet de que no s'hagi informat encara en els veïns. Armand Paco, el regidor d'Urbanisme, va explicar que si s'hagués de corregir alguna cosa encara s'està a temps, perquè això encara només és una presa en consideració, per tant és un primer pas, encara s'han de tancar moltes coses per arribar al projecte de construcció d'aquest possible o hipotètic pàrquing. El fet que també es vol arribar a un acord amb el propietari i que fins que no hi hagi projecte no es podrà informar als veïns. De fet, hi havia un grup de veïns dels edificis que van estar allà al Saló de Plens durant la celebració d'aquest punt. Va explicar Armand Paco que si finalment es tirés endavant hi hauria una plaça, un quiosc i també un aparcament soterrani d'entre 70 i 80 vehicles, tant de rotació per una banda com de venda.
De venda.
Però tot això no quedarà clar fins que no es porti a concurs i es faci un projecte, etcètera, etcètera. Miquel Forns va reclamar que es corregissin les errades que, segons ell, el seu grup havia detectat, i l'alcalde va respondre que confia en els serveis jurídics i que, si simplement són algunes petites errades puntuals que no impliquen cap problema en la tramitació del projecte, doncs que es corregiran quan toqui. Escoltem, per tant, aquest debat. Comença Miquel Forns.
Davant d'aquesta proposta d'expropiació de mutu acord entre l'Ajuntament de Sitges i la propietat del terreny del camí Capellans, voldríem que el govern ens aclarís uns quants dubtes que tenim en el moment de consultar la documentació que hem estat examinant. Primer, hi ha una diferència notable entre els metres quadrats de superfície del solar entre el que diu la documentació del dictamen i la documentació cadastral, que per tant s'hauria d'aclarir abans de tirar endavant el procés d'expropiació. Ens explicarem. Segons la informació cadastral, precisament del dia 2 d'abril de 2009, de l'oficina virtual del Cadastro, del Ministeri d'Hisenda, la finca situada a l'Avinguda Camí Capellans número 57 té una superfície de solar de 1.510 metres quadrats. La mateixa finca del Camí Capellans, número 57, segons l'informe de valoració redactat pel director de l'àrea de territori, amb data 20 de març de 2008, té una superfície registral del solar de 1.959,24 metres quadrats. Aquesta quasi mateixa superfície, 1.959,37 metres quadrats, és la que figura també en la proposta del conveni expropiador, fent referència a una escriptura notarial del 30 de juliol de 1991. Per tant, això dona una diferència de 449 metres quadrats, el que representa un increment de superfície del 29,7% sobre la referència cadastral. Volem saber com s'interpreta això. Si la superfície correcta són els 1.959 metres quadrats, voldria dir que ens trobem davant d'un error o d'una irregularitat cadastral o fiscal? Si la superfície correcta són els 1.510 metres quadrats, aleshores creiem que s'hauria d'haver fet la corresponent confirmació cadastral. O si és el cas que aquests 449 metres quadrats corresponen a alguna altra parcel·la, s'hauria, per tant, d'especificar en el procediment. En qualsevol cas, som de l'opinió que fins que no s'aclareixi quina és realment la superfície del terreny afectat, no es pot engegar el procés d'expropiació. En segon lloc, per altra banda, s'incorpora també al projecte part de la finca annexa, sense referència cadastral, que tot i estar qualificada urbanísticament com a zona d'edificació aïllada plurifamiliar d'alta densitat, clau 11B, sembla ser que té esgotada la seva edificabilitat, però la segregació no està registrada segons la proposta del conveni. La propietat d'aquesta superfície accepta l'expropiació de mutu acord a cost zero. Sincerament, no entenem com es pot expropiar un terreny que no està registrat i no se sap quina condició urbanística té. Tercer, l'informe de valoració justifica el cost de l'expropiació en data 20 de març de 2008, sense signar, per cert, com tants altres informes que de vegades ens lliuren, on es justifica les valoracions i estimacions dels preus utilitzant dades de desembre de 2008 i del primer trimestre de 2009. Ens poden dir com ho han fet? Com han pogut el mes de març de 2008 preveure el futur del desembre de 2008 i principis de 2009? Tot i que l'informe diu: el preu acordat entre la propietat dels terrenys i l'Ajuntament de Sitges és inferior al preu de mercat, en conseqüència favorable a l'interès públic. Atesa la davallada de preus que estem patint i atès que el primer pagament es farà l'1 d'abril de 2010 i el segon l'1 d'abril de 2011, al cap d'un any continuarà sent veritat aquesta afirmació que el preu pactat serà favorable a l'interès públic? No oblidem que estem parlant de 800.000 euros, més de 133 milions de les antigues pessetes. I quart i últim, voldríem saber si el govern municipal ha informat els veïns de les finques colindants de la futura destinació que es vol donar a aquest terreny. També voldríem saber si s'ha donat informació de l'operació que s'hi vol dur a terme, quan precisament hi ha aquesta confusió en els metres quadrats de la finca, i de com els pot afectar el procés d'expropiació pròpiament i, el dia que comencin les obres, les obres. Precisament això ho preguntem per donar major informació, major claretat, transparència i participació a un projecte d'aquestes característiques. Voldríem que el govern ens aclarís tot això que hem exposat i, si tot plegat doncs, no s'aconsegueix aclarir, ens veurem obligats a exigir que retiri el punt de l'ordre del dia fins que es tingui un millor estudi de la situació. Gràcies.
Més paraules? Senyor Armand Paco, pot contestar el senyor Miquel Forns i aclarir els temes?
D'algunes qüestions, evidentment, com que no sóc el jurista que ha fet tot el document ni ha estat assistit pel secretari de la corporació, lògicament m'he de remetre la proposta de conveni que nosaltres passem i, en tot cas, si hi ha alguna diferència entre el que queda recollit cadastralment i el que diu el document, doncs, lògicament es tindrà que ajustar. Per descomptat, nosaltres només podem signar un conveni amb aquell que és titular i en funció dels metres quadrats que acredita la seva titularitat o propietat, i en qualsevol cas es verificarà aquests extrems que vostè comenta en el seu Parlament. En relació a la resta de finques annexes o veïnes, evidentment forma part del mateix, i en tot cas nosaltres el que estem passant és la minuta d'un conveni que, evidentment, si és necessari procedir a alguna correcció, modificació, actualització, doncs encara hi serem a temps de fer-ho. En segon lloc, evidentment, el preu, ja sap vostè, és que clar, de la seu Parlament, jo crec que estem intentant passar un bon acord per l'Ajuntament de Sitges, pel poble de Sitges en general, i vostè, senyor Forç, com sempre és habitual, està transformant en una cosa que amenaça o té perills més que beneficis. I el benefici o el perill més important que tenim, i vostè ho sap perquè se li va comentar, suposo, la comissió informativa, però sí en junta de portaveus, és que nosaltres ens podríem veure obligats a pagar una expropiació. Doncs, lògicament, per intentar que aquesta expropiació, que la pot demanar el titular dels terrenys, perquè estem parlant d'una zona verda, que esdevé pública en el planejament urbà i que no ha sigut objecte de cap, i no està dintre de cap polígon, amb el qual cosa no pot repartir ni beneficis ni càrregues, el que volem és arribar a un acord amb el propietari del terreny. Aquest propietari del terreny, que fa temps que estem parlant amb ells, manifesta que el seu interès, a canvi de la cessió d'aquesta zona verda pública a l'Ajuntament, previ pagament del preu corresponent en expropiació, doncs es podria fer mitjançant la construcció d'un aparcament soterrani, que serviria primer per donar servei a un conjunt de veïns que pugui haver-hi al voltant de la zona, com per donar serveis a persones que vinguin de fora de Sitges. I aquest és l'esperit una mica que s'ha volgut seguir amb el propietari dels terrenys. Per tant, en el moment que nosaltres arribem a un acord amb el propietari dels terrenys, lògicament l'Ajuntament serà titular d'aquesta zona verda i a partir d'aquí és quan podrà procedir a l'aprovació dels plecs de condicions pel concurs públic corresponent perquè es presenti l'empresa que consideri més adequada o es consideri més adequat per la construcció i explotació de l'aparcament. En relació als béns afectats, evidentment, fins que no tinguem el projecte constructiu, difícilment podem informar de com seran les coses, quantes plantes d'aparcament hi hauran, quines seran les afectacions que podran tenir les finques veïnes, quina data d'inici podrà tenir el projecte, etc. etc. Per tant, de totes aquestes qüestions, evidentment, quan tinguem el projecte al damunt de la taula, una vegada fet el plec de condicions per la licitació de la construcció i explotació de l'aparcament, doncs em podré donar resposta. Ara, en aquests moments, l'únic que fem és, com diu l'encapçalament d'aquest punt, és precisament és la presa en consideració i arribar a un acord, de mutu acord, entre dues parts. I finalment, doncs, li farem arribar la valoració, però no ens equivocarem de molt si li diem que és, en aquests moments, avantatjosa per l'Ajuntament. Gràcies.
Alguna paraula més? Sí, senyor Mercè.
Bé, jo el que trobo a faltar és a dir que això és en concurrència pública, vull dir, vinc a referir-me que encara que hi hagi una benentesa entre propietari, s'hi podria presentar qualsevol, que aquí no se diu, vull dir. No, ho dic amb els parlaments, no? Que quedi clar que això no és una componenda en aquest sentit. Estarem o no estarem conformes que es faci aquest pàrquing o que no es faci, però que no és toma i un daca entre el propietari i l'Ajuntament, que quedi clar.
Correcte, senyor Mercè. Digui, senyor Artigas.
Tal com vàrem quedar a la comissió informativa, nosaltres votarem a favor perquè ho veiem bé, però això no vol dir que el que aprovem avui ho aprovem per després. O sigui, estarem a l'espera de veure el projecte inicial i valorar-ho després. L'únic que fem avui és aprovar aquest projecte perquè creiem que és viable i és bo per Sitges. Gràcies.
Com molt bé, abans que el senyor Manpaco vulgui contestar al senyor o reafirmar en el senyor Mercè, dir-li al senyor Ramon Artigas que estem totalment d'acord. Quan nosaltres tinguem el projecte, parlarem amb tots els veïns, parlarem amb tot els implicats per haver de fer el millor possible el projecte i fins i tot l'espai públic. Però sí que és cert que l'aparcament crec que és necessari en aquella zona, crec que és interessant, i la veritat és que el que intentarem és millorar sobretot aquell entorn, que és un entorn ara en aquest moment. I les diferències que pugui haver, doncs es aniran resolent a base de començar aquest procés d'expropiació per resoldre-les.
No, jo només voldria dir una paraula.
És que el senyor Armand Paco li volia contestar.
No, reafirmar-li un tema. Vinc a referir que aquí tan sols avui s'està encetant un acte administratiu envers aquest tema. No coneixem res del que hi hagi, vull dir, veurem si això arriba a fi o queda desert, o a millor veurem si ens agrada o no ens agrada el projecte, a millor direm que no i punto, m'entens o no? Perquè clar, vull dir, aquí l'únic que s'està encetant és el tema d'un acte administratiu i res més.
Molt bé, senyor Manpaco, si li vol contestar el senyor...
Insistir en les paraules del senyor Mercè, lògicament estem començant primer intentar arribar a un acord amb un tercer que ens pot demanar l'expropiació d'un sòl. Segona, el que volem és deixar una plaça pública al damunt d'un aparcament soterrat. Tercera, l'aparcament Per lo que hem pogut parlar fins ara, no serà d'unes dimensions importants, estan parlant de 70, de 80 vehicles, s'ha de veure, i en definitiva volem que al damunt hi hagi un quiosc perquè doni servei, diguem-ne, dintre d'aquesta plaça al conjunt del barri. Però ja, com vostè bé ha dit, evidentment, fins que no fem els plecs de condicions, posem a licitació el concurs i l'explotació i veurem si es presenta un, més d'un o ningú, doncs no podrem parlar pròpiament de l'aparcament. Això és el que volia que quedés clar. Gràcies.
Senyor Forns.
Sí, malgrat tot això, insistim, avui comença un procediment administratiu, però el procediment administratiu ha de començar ben fet. No pot començar o amb errors o amb confusions. Per tant, si les dades registrals no s'han comprovat, si vostè en aquest moment, senyor Mampaco, no té les eines per poder-ho fer, doncs retirin el punt de l'ordre del dia, el següent ple ho porten tot ben estructurat, amb les dades correctes i es somet a votació de nou i no hi ha cap problema.
Senyor...
Però comencem l'expedient administratiu ben fet.
Senyor Forns, primer, el més important que estem fent aquí, a part d'alguna errada que pugui haver, no li dic que no, lògicament, senyor Forns, els nostres serveis jurídics, els nostres serveis tècnics fan la feina que han de fer i confio que ho hagin fet bé. I si no, quantes vegades, i és normal, i li torno a repetir, és normal, en qualsevol administració, les errades es poden rectificar. Però sí que el més important és que aquest poble necessita aparcaments, per començar, i sembla que som tot conscients d'això. I aparcaments públics, això és un aparcament públic, necessita dignificar els seus espais públics, i allà tenim un entorn que fa molts anys que haurien d'haver dignificat tots, correctament. I després, si primer, parlarem amb els veïns de com fer el projecte, de millorar-lo, i ben segur que tots els grups ajudaran a que això sigui així, una realitat. I si hi ha alguna diferència en el procés d'expropiació jurídica, tècnica, legal, segur que acabarem solucionant-la, que per això estan els serveis i el diàleg amb els polítics, que és el que toca. Per això jo crec que l'important és iniciar-ho, perquè crec que Sitges necessita, primer, d'aparcaments, i segon, de donar una solució en aquest terreny, que aquest terreny, segons diu el Pla General, és un terreny verd que ha de ser públic.
Deu i 42 minuts del matí, els estem oferint el resum de la celebració del ple ordinari del mes d'abril, celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges. Acaben d'escoltar el debat que va generar aquesta proposta de construcció de l'aparcament al camí Capellans 57. Per on seguim, Joan?
I seguim per un altre tema, en aquest cas l'aprovació del conveni de cessió gratuïta a l'edifici de la plaça de l'Ajuntament 13, conegut com a Mercat del Peix, per a la instal·lació d'un centre d'art contemporani, concretament el de la Fundació Stanfli. De fet, aquest és ja un dels darrers passos administratius que quedava per donar, i ara la pilota ja passa a estar al terrat de la Fundació. Jorge Carretero, del Partit Popular, va preguntar per quin seria el tipus de cessió i si aquesta cessió s'havia de fer a perpetuïtat. El secretari de l'Ajuntament va contestar que és legal, i de fet l'alcalde va acompanyar aquesta resposta dient que si la fundació es dissolgués, el patrimoni tornaria a l'Ajuntament. Per tant, la cessió pot ser en qualsevol fórmula, perquè quan deixi de fer la seva funció, la instal·lació torna a propietat municipal. A continuació d'això, encara va haver un tros més d'un petit afegit en el debat. Marc Martínez va dir que amb el temps tots els museus tornen a l'administració, més que res perquè les fundacions privades tenen un període de vida, i que quan s'acaba aquest període de vida, si es dissolen, si deixen de funcionar, evidentment això retorna a l'administració. Per últim, Gavi Serrano va explicar que la principal despesa que s'haurà de portar a terme és la que haurà de portar a terme la fundació per l'habilitació de l'espai. L'Ajuntament només haurà de fer una despesa prèvia, retirant els equips informàtics de la xarxa municipal, que ara mateix estan situats en el Mercat del Peix, i a més també tirant els envans que hi ha construïts de quan això eren oficines, que això en principi ho haurà de fer la brigada municipal. Escoltem, per tant, aquest breu debat. Comença Jorge Carretero, del Partit Popular.
Este punto del orden del día ya lo anunciamos, que nuestro grupo municipal votará tal y como hemos hecho en otras ocasiones anteriores sobre este tema a favor de este dictamen. Sin embargo, nos gustaría que nos aclarasen lo que ya preguntamos en la comisión informativa previa a este pleno sobre el tipo de cesión que se proponía, ya que en el convenio propuesto aparece un pacto, en el pacto tercero, en la página número 5, que se trata de una cesión gratuita y es va a perpetuidad. Según teníamos entendido por otros casos, el concepto de cesión a perpetuidad no es posible en bienes públicos y en todo caso se trataría de una concesión a un número de años determinada con posibilidad de renovación. También se comentó en la misma comisión que no una cesión sino una donación, pero en definitiva, como no estaba claro, se optó por realizar unas consultas oportunas a los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Como posteriormente a la comisión hemos observado que el texto del convenio no ha variado, simplemente solicitamos, aprovechando la presencia del secretario de Ayuntamiento, que se nos aclare los términos en los que se ha redactado el convenio y concretamente si es posible realizar una cesión a perpetuidad y cuál es su significado real. Gracias.
Muchas gracias, señor Carretero. Como usted comprenderá, mis coneixements, sobre aquests temes, és millor que el senyor secretari pugui explicar-los i pugui entendre'ls tots també. O sigui que moltes gràcies per la seva pregunta. Senyor secretari.
La confusió és amb la naturalesa jurídica del bé. Si fos un bé de domini públic sí que hi ha un límit de cessió i que és via concessional a 50 anys, però aquest és que hi ha una modificació del planejament amb la qual en aquests moments això és un bé patrimonial, amb la qual aquí no hi ha aquest límit de 50 anys, sinó que en tot cas és un criteri d'oportunitat i que està prevista la cessió a entitats sense afany de lucre i aquesta cessió pot ser per perpetuïtat, pot ser a 15 anys, condicionada o no. Vull dir que és, des del punt de vista legal s'ajusta a la realitat la proposta. Podria ser menys anys, això sí, però vull dir, si és criteri d'oportunitat.
També s'ha d'entendre, senyor Carretero, que nosaltres ho cedim en una fundació que en un dels seus articulats diu que aquesta fundació en el moment que doncs, es dissolgués passaria tot el seu patrimoni a l'Ajuntament. Vol dir que d'alguna forma entenem que es vetlla pel patrimoni que se li cedeix. I com que, com ho ha dit molt bé el secretari, s'ajusta a la legalitat, doncs creiem que és oportú apostar per aquesta fórmula. D'acord, senyor Carretero? Alguna paraula? Sí?
Sí.
Gràcies. No,
gràcies per l'explicació, gràcies al senyor secretari també. Bé, només una altra pregunta, i és que aquí al Mercat del Peix sí que, com diu el conveni, estan totes les instal·lacions informàtiques i a més l'enderroc del que és els falsos sostres, etc. és a càrrec de l'Ajuntament. Ens agradaria saber si hi ha un pressupost fet i si hi ha partida pressupostària per aquest any per fer això. Gràcies.
En quant al moviment de tot el que és el cablejat, s'està buscant una solució simple, que ja quasi s'ha trobat, perquè no costi quasi, jo crec, econòmicament sigui mínima el seu pressupost i, a més, que assumirà l'Ajuntament des de les partides que té normals que pot fer-ho. En quant al tirar a les envans, o deixar tot el mercat del peix sense cap tipus d'envà, això amb els mitjans propis ho estem valorant i amb els mitjans propis ho farem, o sigui, la brigada tranquil·lament pot realitzar aquesta tasca. Passem doncs... Sí, senyor Marc Martínez, perdó.
Sí, només una consideració respecte a això que dèiem de perpetuïtat. A veure, desgraciadament no ens ha de preocupar massa, perquè els museus i aquestes activitats culturals acostumen a desgastar tothom i al final sempre és l'administració el que s'ha de tornar a quedar museus i patrimoni d'aquest tipus. Per tant, si ara es gasta unes pessetes en arreglar això, segur que tard o d'hora qui sigui que és mecenes no podrà, començaran aquello i les fundacions acabaran tenint un patrimoni que passa un altre cop a l'Ajuntament. Jo no em preocuparia massa per la perpetuïtat.
Senyor Gavi Serrano.
I per el comentari que ha fet el senyor Martínez, en el conveni el que nosaltres es comprometem a deixar-ho net, però que totes les obres i tota la inversió de posar en marxa el centre d'art corregat de la Fundació per Stanfield, que nosaltres el que farem serà deixar-ho net i polit, però que després serà la Fundació que farà el seu projecte museístic, que farà la seva proposta i per tant la despesa més important la faran ells.
Molt bé, gràcies pels aclariments, senyor Marc Martínez i senyor Gavi Serrano. Esperem doncs que ben aviat podem veure que es comencen les obres, jo crec, d'un centre d'art que ens sentirem molt orgullosos quan el puguem doncs gaudir.
doncs, aquesta qüestió del mercat del peix també un dels punts de l'ordre del dia del ple d'ahir. Seguim endavant amb més qüestions, 11 minuts i seran les 11.
Seguim endavant amb més qüestions, ara ens aturarem sense talls durant uns quants punts. Per una banda, es va aprovar l'adhesió al protocol de col·laboració amb la Diputació de Barcelona en relació a la Festa de l'Esport i el Dia de l'Esport a Europa. També es va aprovar les bases reguladores per la sol·licitud i l'atorgament de subvencions per a la realització d'activitats esportives. Aquí el regidor d'Esport, Rafael Roig, va explicar que la seva regidoria té interès perquè les entitats puguin cobrar com més aviat millor, tenint en compte els problemes que tenen amb els patrocinis, amb la cerca de patrocinadors, i de fet s'ha intentat que no reduir la quantia de les subvencions perquè ja tenen prou greuge les entitats.
I de fet s'entén, més especialment aquesta temporada, que aquests problemes econòmics dels clubs no s'entenen com una mala gestió, sinó producte doncs, de les diferents sponsoritzacions que doncs, enguany doncs, han decidit no donar suport, en aquest cas, als clubs en qüestió.
I dos casos concrets. Per una banda, l'aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Club Natació per la realització d'esdeveniments esportius de l'any 2009, i també l'aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre Ajuntament i Casino Prado per la realització del 34è Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges, corresponent també a aquest any. Per aquests motius, doncs, com comentàvem, Rafael Roig va dir que s'intentaven mantenir les mateixes quanties per no incrementar encara més el greuge a les entitats esportives. També es va aprovar, ja parlant de festes, la minuta del conveni de l'Ajuntament amb l'agrupació de Balls Populars per donar suport a l'entitat, i es van ratificar els acords de la Junta de Govern per designar representants de l'Ajuntament de Sitges a les Assemblees Generals de Caixa d'Estalvis de Manresa i de Caixa Penedès. Aquí ens aturarem en el següent punt, l'aprovació de l'encàrrec de gestió a Turisme de Sitges, agència de promoció de l'organització del mercat de segona mà. Aquest punt va cridar l'atenció dels grups de l'oposició perquè sorprenia, almenys amb les paraules dels diversos grups, que Turisme de Sitges s'hagués de fer càrrec de l'organització del mercat de segona mà, que en principi no deixa de tenir més relació amb comerç. Va explicar a l'equip de govern que l'organització del mercat de segona mà, que es va impulsar durant la passada legislatura, quan Andreu Bosch era regidor de Sostenibilitat, tot i que va créixer i es va posar en marxa i va créixer durant la present, era una idea de medi ambient pel tema doncs, de reducció de residus i de consciència mediambiental, que va gaudir d'una subvenció durant el primer any de funcionament, però que ara, acabada aquesta subvenció, doncs l'Ajuntament volia, tenint en compte, a més, l'èxit que té l'activitat, doncs volia mantenir viva aquesta activitat. El regidor de Comerç, Marquero, va dir que ha estat un èxit, que s'ha passat ja gairebé a 200 participants i que la capacitat d'organització de l'Agència de Turisme i també la gestió econòmica que es pot portar a terme des de l'agència, i més quan ja s'ha fusionat amb Sitges Esdeveniments, doncs va pensar l'equip de govern que seria una bona solució. Serà doncs aquest el debat que escoltarem, començant doncs amb la pregunta de Miquel Forns, de Convergència i Unió, sobre els motius que havien motivat doncs aquest traspàs de les competències del mercat de segona mà cap a l'Agència de Turisme de Sitges.
El nostre grup voldria preguntar pels criteris que s'han seguit per decidir que l'organització del mercat de segona mà el faci a partir d'ara l'Agència de Turisme. D'entrada, el nom del mercat ja és prou indicatiu. Mercat de segona mà i ús compartit, destinat al reciclatge dels diferents productes que s'hi aporten. Llegeixo textualment, només com deia tall indicatiu, el missatge promocional que d'aquest mercat consta a la web municipal. Diu: davant la gran quantitat de productes en bon estat que van a parar a la deixalleria municipal o als contenidors de brossa, l'Ajuntament de Sitges vol potenciar la venda, l'intercanvi i l'ús de productes usats com a mitjà per reduir els residus, en coherència amb la jerarquia de la gestió dels residus: reduir, reutilitzar i reciclar. Per això s'està duent a terme un projecte que compta amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya i que consisteix en impulsar mercats de segona mà al carrer i en posar a disposició dels ciutadans un web d'intercanvi i d'ús compartit. Sincerament, no entenem com això quadra amb els objectius fonamentals i principals de l'Agència de Turisme. A no ser, com ja es va apuntar en la comissió informativa, que és que el criteri de la regidoria de comerç hagi canviat i doncs a partir d'ara, per exemple, també assumeixi l'Agència de Turisme els mercats ambulants setmanals del dijous i del dissabte i que passin a dependre orgànicament, entre cometes, de l'agència. Així com en el cas següent del punt de l'ordre del dia que ve després, en el cas del projecte Productes de Sitges, que a més s'encarregarà la mateixa agència, el nostre grup sí que entén, o sí que hi veu més idoneïtat que l'agència sigui la que es faci responsable d'aquest projecte, en aquest cas voldríem conèixer quins criteris han fet decidir el govern per aquesta encomana de gestió, a no ser que sospitem que sigui una injecció encoberta de diners o alguna cosa semblant. No, 4.000 euros no són gran cosa, però tot ajuda, i després en són 15.000 més, amb una altra encomana. Bé, voldríem que ens expliquin els criteris i així ens quedarà tots més clar. Gràcies.
Sí, senyor Carretero.
Gracias, señor alcalde. Tal y como expresamos también en la comisión informativa, no votaremos a favor de este encargo de gestión, pues consideramos que, resumiendo, no tiene mucho que ver el mercado de segunda mano con el turismo de Sitges. Y no creemos que sea esta la agencia encargada de organizar este evento. De hecho, la iniciativa no partió de la agencia y las ediciones que se han celebrado de este mercado han sido organizadas correctamente por la regiduría correspondiente sin necesidad de intervención de la agencia. Otro motivo por el cual tampoco apoyaremos ni este encargo ni el siguiente en el orden del día es por estar totalmente en desacuerdo, como ya hemos manifestado en plenos anteriores, con la estructura organizativa de la agencia, que en nuestra opinión, lejos de rentabilizar sus recursos en el interés general de Sitges, los emplea para alimentar una política clientelar ya anunciada por nosotros en varias ocasiones. Por estas razones, nuestro grupo municipal votará en contra de este punto y del siguiente. Gracias.
Muchas gracias, señor Carretero. Senyora Parés.
Bé, nosaltres ja s'ha dit que vam expressar la nostra sorpresa a la Junta de Portaveus i sobretot vam expressar la nostra sorpresa perquè passava a ser una gestió turística i enteníem que el que pretén el mercat de segona mà és un concepte completament diferent i per tant el que creiem és que desvirtua l'objectiu d'aquest mercat, un objectiu que neix, evidentment, amb un criteri molt clar, és caminar, fer via cap a la minimització dels residus, uns residus que moltes vegades estan en molt bon estat i que es poden reciclar. Per tant, aquí teníem una tasca pedagògica. Jo entenia que tot el que es feia amb el mercat de segona mà era adreçada, per tant, a la vila i a través doncs, dels organismes de l'administració local es gestionava aquest mercat igual com els mercats del dijous, el mercat del dissabte i el mercat municipal. Per tant, realment sap greu que es passi almenys tot el paraigua de la gestió de l'Agència de Turisme, perquè l'objectiu, entenem, de l'Agència de Turisme és un altre, és una vertebrar tot el que és la nostra oferta econòmica relacionada amb el turisme, comerç, restauració, etc. I el mercat de segona mà no va néixer pas amb aquest objectiu. Va néixer amb un criteri de minimitzar, aprofitar i, en el fons, jo crec que les voluntats polítiques, si més no, de aleshores el regidor de Medi Ambient un dels regidors de Medi Ambient, que era l'Andreu, era precisament educar-nos en aquest criteri. Per tant, vam demanar a la comissió informativa que se'ns expliquessin quins eren els motius que han fet aquest pas i certament val a dir que tampoc no hi havia cap regidor que en aquella informativa, em sembla que només hi havia el senyor Serrano, que era el president, i no hi havia ningú més que ens pogués explicar els motius. I per tant, doncs, el que nosaltres expressem és el nostre vot negatiu perquè transgredeix l'esperit en el que va néixer i en el que s'ha fet al mercat de segona mà.
Senyor Andreu Bosch.
La veritat és que no aportaré gaire cosa més a la que ja s'ha dit aquí, però evidentment els meus companys que m'han precedit m'han entès perfectament quin era l'esperit que va inspirar la iniciativa quan en el 2006 ho van plantejar des de la Regidoria de Sostenibilitat per tal de donar sortida a uns objectes que podien tenir una segona vida i, a més, aquesta tasca pedagògica que també s'ha posat aquí sobre la taula. Per tant, doncs, aquesta proposta entenem que desvirtua la iniciativa que en aquell moment es va tenir des de la Regidoria de Sostenibilitat i que el mateix govern, que ara en aquest moment canvia la seva orientació, doncs li va donar suport i per tant doncs, en aquest cas nosaltres ens hi oposem radicalment a aquest canvi i d'altra banda el que demanem és que l'esperit es mantingui i en cap cas no es compatibilitzi ni s'arribi a autoritzar el compartiment o compartir aquest mercat de segona mà amb una activitat professional de fira o de mercat professional usual, com coneixem a Sitges també. Per tant, doncs, ens sap greu que es desvirtui aquesta tasca pedagògica i, per tant, anunciem el nostre vot en contra.
Gràcies, senyor Marquero.
Sí, gràcies, alcalde. A veure, la història del mercat de segona mà, és cert que el seu esperit, diguem-ne, es treballa a la legislatura anterior, però diguem-ne, els fets concrets i l'execució concreta tant del possible fracàs com del possible encert es fan aquesta legislatura. Finalment, això ha estat un èxit, i per tant tots ens hem de felicitar en aquest sentit. Sí que és cert que l'esperit inicial era minimitzar residus, però hem vist que conjuntament amb aquest esperit es podien afegir d'altres, com una activitat lúdica, és un dia que la gent s'ho passa molt bé, o una pròpia activitat comercial. Per tant, mantenint l'esperit de minimitzar residus, que era el seu origen, s'han anat ampliant amb una sèrie d'esperits que ha fet doncs, tot allò que coneixem, no? Que la primera, la segona i la tercera edició hi van haver-hi aproximadament uns 100 participants i a la quarta i a la cinquena aproximadament uns 200 participants. Per tant, jo crec que haurien de donar una mica de confiança en aquest equip de govern que va començar la fira perquè la continuï gestionant amb aquesta progressió. Si algun dia ens adonem que això no continua amb aquesta progressió tan espectacular, doncs evidentment canviarem el gir. Sobre la pregunta que feia el senyor Forn sobre els motius, són molt senzills, no són massa espirituals, són molt pràctics. Un és la capacitat d'organització, el per què passem això a l'agència, un és la capacitat d'organització i l'altre la gestió econòmica. Perquè mantinguin la gestió econòmica d'aquest segon any del mercat de segona mà està previst que costi la meitat del que va costar la primera edició. I la segona, per capacitat d'organització, hi ha una sèrie de variables de tipus personal que no comentaré, però pensem que per aquest segon any quedarà garantida la seva capacitat d'organització a través de l'agència. El tema que s'ha comentat aquí, dels mercats dels dijous i dels dissabtes, doncs tots vostès saben que són mercats que s'autoorganitzen, que no costen diners al poble, el mercat de segona mà sí que costa diners, s'autoorganitzen i fins i tot tenen un petit superàvit de les taxes d'ocupació de la via pública. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Parés i per senyor Riol, sí.
Senyor Quero, m'he perdut, perquè amb la capacitat d'organització que m'està dient que fins ara no ho han organitzat bé, que per això ho passen a l'agència, no, és a dir, no entenc la justificació i amb la part econòmica tampoc no ho entenc. És a dir, quins són els motius per passar-los a l'agència? No els ha donat, perquè entenc que ha funcionat bé, per tant, si funcionava bé.
En tot cas,
quina és la disfunció, quin és el motiu i l'econòmica també, per tant.
Per rèplica, senyor Marquer, després el senyor Riols, perdoni.
Sí, en tot cas, continuo. Els motius són la capacitat d'organització i la gestió econòmica. La gestió econòmica, el mercat de segona mà l'any 2008 va costar al voltant dels 15-16.000 euros. Per aquest any està previst la meitat. Sobre els 7.000, 8.000, hem ajustat molt el pressupost. Aquest és un dels motius perquè el mercat de segona mà del primer any va estar recolzat a través d'una empresa que vàrem obtenir aquesta empresa a través d'una subvenció que s'havia demanat l'any 2007. Però aquesta subvenció s'acabava, per tant ens havíem de buscar la vida per continuar una vegada llançat això. Per tant, aquest és el primer motiu. I el segon motiu, si tant m'apreta, la persona que liderava això des del mercat de Medi Ambient està previst la seva baixa per maternitat en els propers mesos. Per tant, hem d'anar molt més enllà i intentar buscar un suport més sòlid perquè aquesta minva d'aquesta persona no suposi un trasbals amb l'organització. Gràcies.
Senyor Riols, pot aclarir, sí. Si és per aclarir el tema?
Sí, efectivament. Això és una iniciativa que neix de sostenibilitat, es aconsegueix una subvenció i amb això, amb el suport d'una empresa externa, es munta aquest mercat de segona mà. Cal fer trucades, cal organitzar les parades, cal posar lloc. Efectivament, també es treballa des de la regidoria ara de Medi Ambient i durant un any aquest projecte té subvenció externa. A partir del 2009, com ha dit ara el meu company, ho hem de muntar estrictament i per un tema organitzatiu de Sitges Esdeveniments que s'integra a Model 21, per això es passa allà, per res més. No hi ha, senyor Forns, trampa i cartó, no hi ha fantasmes encoberts i passar diners al segle XXI. Vull dir, vostè ha insinuat...
A l'agència.
Per tant, no hi vegin fantasmes. Senzillament és per un tema organitzatiu, hi ha transversalitat, l'esperit del mercat de segona mà es manté, no s'organitza com una fira comercial a fer negoci, vull dir, els preus es fixen als mateixos participants, per tant no hi ha cap cosa estranya darrere d'això, senzillament que per un tema organitzatiu passa a l'agència de turisme, res més.
Molt bé, alguna paraula més, senyor Andreu Bosch?
Sí, jo només fer esment a dos aspectes. Un primer, que és cert, és a dir, sostenibilitat va tenir la idea, però la plasmació de la idea doncs la va portar a terme en aquesta legislatura el nou equip de govern. Per tant, doncs, sobre això, sobre l'èxit o fracàs, que ha estat un èxit, pensem, no? Doncs no en tenim responsabilitat, sí sobre la idea primigènia i sí sobre el fet d'haver demanat subvenció, que sobre el cost aquest que el senyor Marquero ha esmentat de 15 a 16 mil euros, no recordo quina quantitat pagava la Generalitat, però vaja, que estava subvencionada aquesta activitat, tota. Doncs, per tant, al poble de Sitges, per dir-ho d'una manera, no li ha costat res. I al mateix temps doncs, s'ha fet reducció de residus. Hi ha altres qüestions indirectes, que és que si hi ha menys volum de residus, també la deixalleria doncs, va més tranquil·la, va més, o sigui, hi ha menys costos per al municipi.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
11 i gairebé 8 minuts del matí, els estem oferint el resum de la celebració del ple ordinari corresponent al mes d'abril, ahir a l'Ajuntament de Sitges. Joan, seguim amb més coses.
Seguim amb més coses. Ens aturem de seguida perquè a continuació es va aprovar també l'encàrrec de gestió de turisme de Sitges del projecte Productes de Sitges, un projecte que va ser proposat en el seu dia per Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, que va agrair la receptivitat de la seva proposta, una proposta que es basa en fer una marca, una etiqueta de productes d'aquí de Sitges. Andreu Bosch va preguntar si hi hauria sobrecost per part de l'Ajuntament o si hi hauria sobrecost en el preu de venda dels productes i Marquero va respondre que en principi no estava previst que hi hagués conseqüències en el preu. Escoltem.
El nostre comerç necessita el suport institucional i, per tant, doncs, ens felicitem tots plegats.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també, per una banda, veiem positiu que es faci la promoció d'aquests productes de Sitges, però no tenim clar si això repercutirà en el preu final d'aquests productes, si hi haurà algun tipus de repercussió. Voldríem aclarir abans aquest concepte. Gràcies.
Senyor Marquero?
Sí. Bé, aquesta proposta era fruit d'un compromís, efectivament, amb Esquerra Republicana i, a més, era un compromís que nosaltres també volíem portar a terme de reforç, de fer un programa reforç en el comerç de Sitges, de tots aquells productes que es facin, es dissenyin o es creïn a Sitges. Llavors aquí hem dotat una partida per intentar veure com podem promocionar tot allò que es fa a Sitges. Això no ha de tenir cap conseqüència amb el preu, perquè és l'administració la que, diguem-ne, impulsarà que els creadors sitgetans puguin donar sortida als seus productes. No sabem com, per això efectivament el que fem és encarregar un projecte perquè els experts ens ajudin.
Gràcies. Una paraula més? No, només recollir doncs, que sí, que aquest govern va recollir la proposta d'Esquerra Republicana d'aquest fet, que vam creure que era molt interessant i que en aquest moment doncs, es reflexa aquí.
El producte Sitges també protagonista en la celebració de la ple d'ahir a l'Ajuntament de Sitges.
I el següent punt, l'aprovació de l'encàrrec de gestió a la societat Sitges Model 21 per tal de donar compliment al contracte subscrit entre l'Ajuntament i SOCARP, l'Associació Internacional d'Arquitectes, de 31 d'octubre de 2004. En aquest punt, Jorge Carretero del Partit Popular va dir que les despeses que ocasionaven que aquest contracte doncs, es podrien reconsiderar, malgrat ser un tema interessant, doncs, que en moment de crisi seria bo reconsiderar aquest tipus de despeses. També intervé Andreu Bosch i finalment l'alcalde Jordi Baget diu que és cert que estem en un moment d'estrenyes al cinturó, però que no podem deixar de pensar en el futur, va dir l'alcalde. A més, va revelar que el proper projecte del qual tractaran els arquitectes de la ISOCARP serà del Parc del Garraf. Serà aquest el proper projecte sobre el qual han de tractar. Escoltem les paraules. Comença Jorge Carretero.
En relació a este dictamen que se somete a aprobación, l'anuncio que nuestro voto sea negativo. Pues consideramos que dada la situación económica general actual y la situación económica particular de este consistorio, estos gastos se podrían reconsiderar a la hora de presupuestar. 30.000 euros no es que sea una gran cantidad, pero a día de hoy consideramos que serían mucho más útiles para el pueblo de Sitges si se destinasen a otras actividades. Sabemos que se trata de un convenio firmado en el 2004, pero la situación no es la de entonces y la situación actual justificaría haber renegociado con ISOCARP la reducción o condonación por este año del importe del convenio. Claro que no nos extraña, pues precisamente es lo que hemos echado en falta en este Gobierno, la voluntad de recortar gastos superfluos, que no responden al interés general y sí al interés particular de su Gobierno. Gracias.
Senyor Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. La nostra intervenció anirà una mica en aquest mateix sentit, en el sentit del que justificava el Jorge Carretero. Però primer, el que voldria preguntar és quan es té previst de celebrar el congrés d'ISOCARP i si el govern ja té pensat quin és el tema d'estudi d'aquest any.
Sí, si vol, si contesto primer, senyor Carretero. És cert que són moments complicats per molta gent, però també és cert que no podem deixar de pensar en el futur. Futur important per sortir moltes vegades amb propostes quan aquesta crisi doncs, ens deixi o realment es minvi la seva duresa. En aquest moment, gràcies a aquests estudis de llei que es va fer amb aquest conveni d'ISOCARP, estem parlant d'un soterrament del tren. Van ser els estudis que van donar valor en el Ministeri o els estudis de la petronalització o bienalització del casc històric. En aquest moment estem treballant perquè el taller es faci el mes de juny i es parli del Parc Natural del Garraf, de quines són les seves propostes de futur sobre el Parc Natural del Garraf. I el següent, com no tenia que ser d'una altra manera, Sitges Model 21 ha renegociat i ha treballat perquè el conveni estava molt per sobre d'això. I a més un conveni que vam signar, vam aprovar fins i tot aquí i hem de complir. No? I al final la renegociació va ser de...
Sí.
Senyor Carmen Prat, si la vol explicar.
Ha habido ejercicios que correspondían a 50.000 euros la organización de las jornadas de ISOCARP y este año está cerrado a 30.000 euros. Ha habido un rebaje.
De 20.000 euros, que és el que s'ha renegociat. Senyor Bosch.
Sí, senyor Calde, miri, la veritat és que nosaltres hem trobat en el passat molt interessant la feina que ha fet ISOCARP, però en l'actualitat, primer de tot, la problemàtica econòmica que es planteja, la situació de crisi total que hi ha. Per altra banda, l'existència en aquest moment de l'Agència de Disseny i Desenvolupament de Sitges, que de fet ja té aquesta directriu del govern municipal de desenvolupar urbanísticament i sí, amb disseny urbanístic el que és el futur de Sitges i la comarca. I després l'altra qüestió és que, esclar, si l'any passat ja es van tractar temes d'interès comarcal i aquest any es té previst tractar un tema sobre el parc natural del Garraf, creiem que seria just i necessari que altres administracions, per exemple el Consell Comarcal del Garraf o la mateixa Diputació, que en seran beneficiàries d'això, doncs també recolzessin econòmicament la proposta.
Senyora Carmen Prat, per al·lusions.
El último Urban Task Force, el que, como usted decía, hablaba del Consell Comarcal, de toda la comarca, tuvo una subvención del Consell Comarcal de 12.000 euros. Y lo que se pretende este año es hablar con la Diputación y otra vez con la comarca, a objeto de que contribuyan y se impliquen en el proyecto, no solo económicamente, sino también en las ponencias y en el trabajo.
És un quart de 12 del matí, 3/4 d'hora llargs per endavant per seguir oferint-nos el resum del ple municipal d'ahir. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim amb el nomenament dels membres que integren el Consell d'Administració de l'Agència de Disseny i Desenvolupament de Sitges, que es va aprovar, segons va... Bé, es va aprovar amb els vots de la majoria dels grups. A continuació, l'aprovació de la resolució de les reclamacions presentades i l'aprovació definitiva del pressupost general per l'exercici 2009. De fet, és el tràmit necessari després de l'aprovació inicial del pressupost. No genera tanta debat l'aprovació definitiva perquè simplement es resolen les al·legacions, però tots els grups acostumen a dir la seva. Jordi Mas, de Convergència i Unió, va voler tornar a fer palesa la negativa per que considera els pressupostos poc socials, poc austers i poc reals, i que, a més, va reclamar que hi hagi més participació del poble en el procés d'elaboració d'aquests pressupostos. I, a més, també va afegir que la gestió municipal no es veu afavorida per la gestió de les entitats, un model que considera no eficient. Jorge Carretero, del Partit Popular, va dir que el pressupost és inexacte i que s'ha fet per cobrir l'expedient tard i malament. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, que va explicar que en el seu dia va fer una abstenció en positiu i que, per tant, doncs, repetiria aquesta abstenció en positiu després que se n'haguessin negociat diversos punts amb el seu grup, una situació similar amb la d'Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, que considera que és evident que hi ha hagut més descens d'ingressos per impostos de construcció dels previstos, però el fet de que també s'hagués contemplat propostes d'Acció per Sitges, com el casal de joves, etcètera, algunes inversions que havia proposat Andreu Bosch, doncs fa que també triés la via de l'abstenció. Lluís Mercè simplement va dir que el seu grup és contrari a aquest model de pressupost, com ja ho va ser des del primer dia. I per últim, Carme Prat, del Partit Socialista, la regidora d'Hisenda, va dir que va voler reafirmar la voluntat d'un diàleg obert amb tots els grups de l'oposició, en contraposició del que havia dit Jordi Mas. Va dir que el pressupost és auster, social i real, i que, a més, l'aprovació definitiva ha servit per aprovar determinades modificacions socials que incrementen, per exemple, la bestreta social. Aquí Jordi Mas va voler dir que el fons per aturats representa doncs una quantitat de 78 euros per aturat a l'any, una quantitat molt minsa i irrisòria, el que va ser respost per Carme Prat, que s'estaven tergiversant els números perquè els fons extraordinaris no tenen res a veure amb la bestreta social ni amb altres ajuts que tots ells acaben sent complementaris. Escoltem, per tant, aquest debat de l'aprovació definitiva del pressupost, començat per Jordi Mas.
Des d'aquest grup municipal de Convergència i Unió ens cal tornar a fer palesa la nostra negativa a aquests pressupostos per tres motius que ja vam esmentar en el ple del febrer: poc socials, poc austers i poc reals. No? Reiterar també que aquest grup municipal va fer els deures i va intentar renegociar amb el govern el pressupost, però bueno, no va acabar d'arribar a una posició comuna i acordada. També aprofito l'ocasió per reclamar uns verdaders pressupostos participatius. Caldria intentar la participació cada vegada més àmplia del poble, de les associacions, de les entitats, perquè realment els pressupostos d'aquest Ajuntament siguin totalment participatius. El fet de no votar a favor els pressupostos, òbviament, i això cal entendre-ho bé, no vol dir que estem en contra de totes i cada una de les partides del pressupost, sinó senzillament vol dir que faríem des de Convergència i Unió uns pressupostos diferents. En el ple de febrer no vam fer prou èmfasi en el pressupost de les entitats, vam centrar-nos molt en el tema del consistori, en el tema de l'Ajuntament, i no vam fer massa èmfasi, no vam parar massa atenció al tema de les entitats. Continuem dient, com hem dit des del primer dia, que la gestió municipal realment no es veu afavorida per l'existència de les empreses de les entitats. Suposen aquestes empreses que té el govern, que té l'Ajuntament, 1,5 milions d'euros de despesa de personal més afegida a la del propi Ajuntament, per exemple, no? I a més, amb una eficiència menor que el mateix consistori. I per dir això ens basem en quatre números, posem sobre la taula quatre números perquè ho entenguin, perquè tothom ho entengui, no? Si comparem realment el que ens costa gestionar les empreses, podem comparar realment si això és eficient o no és eficient. Per exemple, amb un euro que dediquem des de l'Ajuntament a personal, cada euro que es dedica a personal es gestiona amb aquest euro 2,5 euros a l'Ajuntament. Això a les entitats és totalment deficitari. Amb un euro només es gestiona 1,3 euros, 1,9 euros i 2,3 euros. És a dir, aquest model, aquesta estructura organitzativa no és eficient i no ens beneficia en res ni en les nostres comptes ni a les nostres finances. Realment, en temps de crisi que estem patint, caldria, com hem dit des del primer dia, recollir veles, concentrar-nos en allò que realment podem controlar millor i no fer invents que són al cap i a la fi massa arriscats. Gràcies, alcalde.
Moltes gràcies. Alguna paraula més, senyor Carretero?
Sí, gràcies, senyor alcalde. Le anuncio que en coherencia con nuestro posicionamiento, cuando se debatió en febrero tanto el presupuesto como la plantilla de personal como la relación de puestos de trabajo, nuestro grupo Partido Popular votará en contra en estos tres puntos. Nos remitimos a las argumentaciones que expusimos en su día, puesto que el presupuesto que se presenta hoy adolece de los mismos defectos que en su día pusimos de manifiesto. Es un presupuesto inexacto, incorrectamente elaborado bajo unas hipótesis y previsiones que no se sustentan en la coherencia ni en la prudencia. En definitiva, en nuestra opinión, han hecho un presupuesto para cubrir simplemente el expediente, pero tarde y mal, porque ya estamos en abril. Y recordemos que este presupuesto no será efectivo hasta que no se publique. Por todo lo expuesto anteriormente, nuestro voto será contrario en estos tres puntos referidos del orden del día. Gracias.
Perdón, señora Parés.
Bé, a Esquerra Republicana recordem que en el pressupost va fer tota una sèrie de propostes, sobretot ens vàrem centrar molt en el que era i el projecte relacionat amb les persones, de les inversions en les persones, i a partir d'aquest reconeixement nosaltres la votació que es va fer aleshores en la provisional era d'una abstenció en positiu, per tant enteníem que qui ha de gestionar el pressupost evidentment és l'equip de govern, però que els objectius d'unes polítiques socials i d'esquerres quedaven reflectits en l'actual pressupost i per tant l'aprovació definitiva també serà d'abstenció positiva.
Moltes gràcies. Alguna paraula més?
Sí.
Perdó, senyor Andreu Bosch. Sí.
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també en aquell ple de pressupostos vam abstenir-nos amb unes negociacions d'última hora en què ens comprometia l'equip de govern a portar a terme una sèrie de temes, com és, per exemple, el tema del control pressupostari. És a dir, en el moment que entri en vigència, nosaltres ja vam demanar en aquell mateix ple que hi hagi informació puntual de l'evolució del pressupost mensualment, per tal de veure si s'ajusta a la realitat s'ajusta al previst o no. Nosaltres ja vam dir que la direcció era bona, però no ens semblava ajustat al que seria la realitat, i les últimes dades ens ho estan confirmant. El mateix regidor d'Urbanisme va dir que només havia entrat una sola llicència d'obres en el que va d'any, per tant doncs, les expectatives de decrement d'impostos per construcció doncs, serà superior al que s'havia previst. Segurament serà així. I després doncs, recordar doncs, això, és a dir, els busos gratuïts per a menors de 16 anys, és a dir, per tot el que és l'ensenyament obligatori, a l'estil de Lleida i d'altres ciutats catalanes que han fet això, que han fet un programa d'ajut a la mobilitat escolar. Després, els camins escolars, el casal de joves, el tornem a recordar aquí, també en el sentit que el casal de joves no és únicament útil perquè es reuneixin els joves, sinó també per com a generadors de llocs de treball, tal com els estudis es reflecteix. És a dir, que moltes vegades els llocs de treball es generen del boca a orella que justament en aquestes sinergies dels casals de joves es generen. No? I finalment el tema de l'ADF. O sigui, aquestes són les qüestions que encara nosaltres posem sobre la taula per demanar-los que compleixin amb el que nosaltres vam demanar. Gràcies.
Tal com, sí, senyor, però li contesto, senyor Andreu, tal com vam quedar, es compliran amb els compromisos que vostè i jo vam parlar. Senyor
Bé, Mercè. Només per reiterar-nos-ho amb el ple del mes de febrer que ja vam votar en contrari als pressupostos per mancances, perquè la inversió era molt minsa i en definitivament no entraré aquí en detall perquè ja es va debatre amb el ple del mes de febrer, però el nostre vot serà en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Carmen Prat, per al·lusions.
Sí, gràcies. Yo no intentaré reproducir el debate del 16 de febrero, pero sí me gustaría hacer solo unas pequeñas menciones. Una, reafirmar lo que ya se habló en aquel pleno, del diálogo abierto a todos los grupos políticos por parte de este equipo de gobierno, diálogo que estuvo abierto hasta el mismo día del pleno y que así se vio reflejado con Acció Persiches y con Esquerra Republicana. Me gustaría repetir que el diálogo fue día a día y abierto. Quizá el señor Mas tendría que autoanalizar qué hizo Convergencia con ese diálogo y cómo lo utilizó. Pero se estuvo abierto y con información desde la aprobación de las ordenanzas fiscales, desde el inicio de las ordenanzas fiscales hasta el mismo día de aprobación del presupuesto. Como él ha utilizado las frases que nosotros pusimos en nuestra memoria de alcaldía de un presupuesto social, austero y real, pero negativo, yo me reafirmo en positivo. Es un presupuesto, como ya dijimos, austero, social y real. Es real por toda la bajada que hay tanto en ingresos como en gastos, ¿no? Y social, pues buena prueba de ello, y ya entraría en las modificaciones que aprobamos hoy para pasar a la aprobación definitiva, es el aspecto social que para nosotros ha regido todo este presupuesto y lo seguirá rigiendo. Ya avancé que durante el 2009 llevaríamos a cabo las modificaciones que fuesen necesarias para adaptarnos al momento económico actual, al momento de crisis económica. Fruto del informe que durante este primer trimestre ha elaborado el área de Servicios Sociales, una de las modificaciones que nosotros hemos añadido para la aprobación definitiva es el aumento de la bestreta para temas sociales. Ha pasado de 6.000 euros que había presupuestado a 40.000 para poder atender en tiempo real, para poder dar una respuesta más rápida a las necesidades de los ciudadanos de Sitges en dificultades. Las siguientes modificaciones, la primera y la segunda, no las mencionaré porque son objeto de puntos aparte dentro de este pleno, y la cuarta y la quinta surge de los compromisos que en el pleno de febrero adoptamos con Acció Persiches y con Esquerra Republicana, que viene otra vez a realzar el aspecto, digamos, de negociación que este equipo de gobierno ha tenido para todo el presupuesto. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Mas.
Gràcies, senyor alcalde. Ja que la regidora feia esment del debat del febrer, doncs, també a nosaltres ens agradaria recordar el que ja vam dir el febrer, i perquè quedi clar que el concepte social pot variar segons com s'interpreti, però els números són els que són. I els números diuen, el seu pressupost diu, que van crear a bombo i platillo un fons social extraordinari de 100.000 euros, que això traduït a cada aturat de la població de Sitges vol dir 78 euros per cada aturat per tot l'any. 78 euros per un aturat per l'any, no fem res. Sisplau, si em deixen acabar.
Sí, clar.
Un altre aspecte, amb números que vostès han posat al pressupost, que li diuen social, dediquen 106.000 euros a polítiques de gènere. A polítiques de gènere. Això vol dir el 0,25% del pressupost. També ens semblava, en aquella ocasió vam dir, que era una quantitat molt minsa. Senyora Prats, els motius de la no aprovació, de la no recolzament del pressupost són bàsicament aquests. Gràcies.
Molt bé, senyor Mas. Senyora Carme Prat.
Sí. Yo creo que, bueno, que está tergiversando los números y voy a intentar aclarárselo. A ver, hay un fondo extraordinario de 100.000 euros que no tiene nada que ver con lo que acabamos de aprobar, ¿eh? Y además así queda reflejado, ¿eh?, con la bestreta. Una cosa es la bestreta y otra cosa es la ayuda, que hay dos fondos extraordinarios, uno a entidades y otro a personas, que no tiene tampoco nada que ver y que suma a todas las políticas de ocupación, que no tiene nada que ver a los trámites que se hagan para el seguro de desempleo, para la ayuda, etcétera, etcétera. Hay diferentes líneas abiertas dentro del presupuesto, ¿eh? O sea que, por favor, no intente con esos números confundir a la ciudadanía. Gracias.
Dos quarts i un minut de 12 de matí han escoltat aquesta part de debat que va generar, doncs, la qüestió, l'aprovació en aquest cas definitiva del pressupost de cara a aquest any 2009. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim amb l'aprovació de la resolució també de les al·legacions, de l'aprovació inicial de la plantilla de personal de l'Ajuntament i també de l'Agència de Disseny i Desenvolupament de Sitges, tots dos punts que també van consecutius a l'aprovació del pressupost. Marc Martínez va agrair la bona feina dels tècnics a les preguntes que havia presentat el regidor de Nou Horitzó. A continuació es va aprovar també les normes de funcionament pel manteniment de l'estudi de valoració de llocs de treball de l'Ajuntament de Sitges. I també es va donar compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme per donar conformitat al text refós de la modificació puntual del Pla General en referència a les dotacions públiques del Parc de Can Robert. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, va tornar-se a mostrar en contra de l'increment de volum que representa una parcel·la del carrer Sant Mús, saben, la de l'hotel Veracruz, que és fruit d'aquest conveni que, doncs, donarà més dotació pública en una banda, però a canvi de poder incrementar el volum en una altra. El regidor Armand Paco va respondre que una cosa no es pot aconseguir sense l'altra i, per tant, l'acord és bo. De fet, és un debat que ja hem escoltat en diversos plens. I, per últim, es va aprovar el darrer dels punts que de l'ordre del dia de l'equip de govern era l'aprovació inicial del quadre de sancions de l'ordenança de civisme. És un quadre molt llarg.
Ahir en vam fer una breu referència.
Però va generar també un petit debat. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, va fer alguna consideració. Per exemple, li va cridar l'atenció que la mendicitat exercida per menor representi una sanció de 1.500 euros, quan ja és prou greuge per al menor haver d'estar mendicant al carrer. I, per tant, per sensibilitat, va demanar que també es tingués en compte aquests aspectes. També va demanar una campanya de sensibilització a indrets on s'acostuma a patinar pel tema també de les sancions del patinet, i també als centres d'ensenyament secundari de Sitges, una miqueta per intentar sensibilitzar els joves que no en determinats llocs no s'ha d'anar amb el patinet. Ramon Artigues, del Partit Popular, va reclamar que es faci complir, perquè una cosa és tenir l'ordenança i una altra cosa el seu compliment, i l'alcalde Baget va dir que ja fa temps que s'està treballant a la part pedagògica i s'han intensificat les sancions, però primer hi havia la part pedagògica. Ara estarien en una segona fase en la qual, doncs, s'estaria incrementant les sancions. De fet, Antoni Caballero, el regidor de Prevenció i Seguretat, va explicar que l'any passat es van interposar 31 denúncies ja de l'ordenança cívica, però que ara hi ha una nova campanya amb policies més agents cívics que han portat a terme 191 serveis, dels quals s'han derivat 6 denúncies. Però, de moment, s'ha optat per la pedagogia abans que per la vessant sancionadora. Escoltem, per tant, aquest darrer debat dels punts de l'equip de govern que començava Àngels Parés.
Jo només voldria fer un comentari, o dos, vaja. Mireu, m'ha sorprès molt, i igual és que s'hi ha de posar, però una mica de mal d'ulls, la 27.3, pel tema de la mendicitat exercida per menors. Clar, si hi ha mendicitat i se'ls clava 1.500 euros, jo no sé si és que s'ha de posar... Ja, però és igual, que explota el nen... No sé, és que realment sobta moltíssim una sanció amb algú que està captant pel carrer que se'ls hi posi... Sí, mira, jo penso que és una qüestió de sensibilitat, no sé, volia fer només aquesta reflexió. I l'altra és una proposta, ja que la una i la dues són de fer jocs als espais públics, jo que demanaria, o m'agradaria que ho recollissin en aquest cas, seria abans fer tota una campanya, igual com ara s'han penjat banderoles, una campanya específica adreçada en aquests espais públics on ara s'exerceix el patinet i de sensibilització i d'explicar per què és bo no fer-ho, perquè es trenquen les rajoles, els bancs, és a dir, deixar un temps d'una acció pedagògica explicativa, igual com ara doncs, Sitges no és un vàter, no? Aquests que heu anat posant, doncs jo el que demanaria és que amb aquestes es treballés amb els nanos i fins i tot doncs, els centres educatius de secundària perquè primer prenguin consciència de la importància del respecte als espais i després a partir d'aquí donar un termini i l'any vinent a tal dia, a tal hora el curs vinent que jo, per tal començaríem per tant les sancions però una mica primer doncs, de fer el que se'n diu la campanya pedagògica.
Moltes gràcies. Senyor Ramon Artigues.
Sí, senyor alcalde. El nostre grup d'ençà que es va portar aquest projecte ja des d'inicialment hi vàrem estar sempre d'acord. No? Però vostè sap que sempre he sigut crític amb que possiblement no s'aplica prou bé. No em refereixo només a aquestes sancions que es proposen avui, sinó que no es té prou cura d'aquesta ordenança de civisme que es faci complir en tot l'abast que la vàrem aprovar. Jo avui el que vull dir és, una vegada més, ho vaig dir a l'altra aprovació, és que realment es faci complir. Es faci complir aquesta ordenança perquè moltes coses passen per alt i els agents que ho han de complir, per favor, donguin ordres que les facin complir com cal. Gràcies.
Alguna paraula més? Si no hi ha paraules, doncs dir-li al senyor Parés que estic totalment d'acord i que ja fa temps que estem treballant amb el civisme, no només amb la part sancionadora, sinó pedagògica. S'ha fet un joc, que és un CD, que en aquest moment tenen totes les escoles, precisament per aprendre el pacte cívic que vam signar més de 100 entitats del poble, però que s'ha de reforçar i s'ha de explicar. L'altre també és cert que estem començant a intensificar les sancions. No només és, és posar sancions, sinó que és avisar la gent, dir-li que educar-la i a poc a poc, i en aquest moment el senyor Caballero podria donar, jo crec que hi ha dades concretes de que s'ha intensificat bastant les sancions que s'estan aplicant. I per últim també nosaltres hem de millorar els nostres serveis per aconseguir doncs, que moltes d'aquestes actituds doncs, no es reafirmin quan vegin que realment les coses nosaltres també les cuidem com a Ajuntament. O sigui, hi ha tres eixos estratègics claríssims i en aquest moment estem incrementant i intensificant, com molt bé pot explicar el senyor Caballero, el tema de les sancions. Senyor Caballero, si vol vostè donar unes dades o explicar...
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, efectivament, nosaltres no hem deixat de treballar amb l'ordenança del civisme, això és un tràmit més. Si no s'aplica encara és perquè bueno, es té que posar això en forma legal perquè pugui ser efectiva, però no per això hem deixat de treballar. No? Llavors nosaltres, per exemple, l'any passat vam posar 31 denúncies sobre ordenança cívica i aquest any hem implementat un servei nou a través de la policia local i un agent cívic, que molts de vostès ja els hauran vist circulant pel poble. Va començar el 18 de gener i fins al dia 4 d'abril tenia fetes un total de 191 serveis, dels quals 6 van acabar en denúncia. Òbviament, nosaltres ens hem plantejat d'una forma molt seriosa i molt rigorosa quin objectiu final tenim que fer, o sigui, anar a buscar la sanció per la sanció o anar a buscar la pedagogia, no? I la sensibilitat i la sensibilització de la gent. Hem optat per la segona, no? I llavors estem fent una tasca d'educació, o sigui, aquestes persones van, parlen a la gent, ja, també ho tinc que dir, i jo crec que és molt bo ressaltar-ho, hi ha moltíssima col·laboració ciutadana. O sigui, són molts els ciutadans que es dirigeixen amb els agents quan els veuen i diuen, escolta, mira, això ho ha fet tal, o això ha vingut d'aquell puesto, en el qual ens permet entrar, interaccionar i dir, escolti, no són formes, el poble té que estar endreçat i tenim que continuar treballant. No? Llavors, aquesta, òbviament, és la voluntat nostra. Jo amb el senyor Ramon Artigas el comprèn, ja sap que amb aquests temes hem parlat, i bueno, estem totalment d'acord, el que passa que necessitem els mecanismes i amb això estem en aquests moments. Eh? Moltes gràcies.
La darrera intervenció per part del regidor Antoni Caballero, 20 minuts i seran les 12 del migdia. Per on seguim, Joan?
Doncs entrem en l'apartat de les mocions que presenten els grups de l'oposició, en aquest cas, que van començar doncs, a griar aquell, allò que al principi doncs, anava...
Aquell cert bon ritme que duia el ple.
Anava bé, doncs sí, la llet es va començar a tallar a partir d'aquí. Concretament, la primera de les mocions que presentava, dues mocions que podia portar Convergència i Unió sobre la reducció del pressupost del Fons per a la Integració dels Immigrants, segons va explicar Miquel Forns, el Ministeri de Treball havia decretat una reducció del 30% del Fons d'Atenció als Immigrants que porten a terme els municipis i, per tant, doncs, aquesta moció reclamava la restauració de la integritat d'aquest fons. Àngels Parés va explicar que la Generalitat ja està negociant amb l'Estat aquesta reducció i, per tant, doncs, el que calia era canviar el redactat i posar donar suport a la Generalitat en l'exigència d'aquest canvi, un canvi amb el que Miquel Forns hi va estar d'acord, però a continuació Mercè Espada, la regidora en aquest cas de Benestar Social, va respondre que la moció està desfasada perquè ja hi ha un compromís de devolució d'aquest fons. Gavi Serrano, d'Iniciativa per Catalunya, va manifestar que el seu grup, Iniciativa per Catalunya, dona un vot de confiança a l'Estat i a la Generalitat en aquesta negociació que es porten a dues bandes, i Miquel Forns va acabar dient que es manté la vigència d'aquesta moció. Finalment es va votar i es va produir un resultat estrany, perquè amb l'abstenció de Gavi Serrano i el vot favorable a la moció de tota l'oposició, es va empatar. 10 vots a favor, una abstenció i 10 vots en contra. Els 10 dels regidors del grup municipal socialista. Això va motivar una segona votació, la que el resultat va ser exactament el mateix, i va ser rebutjada, per tant, la moció pel vot de qualitat de l'alcalde, és a dir, quan s'empata, el vot que mana és el vot que emet l'alcalde. Per tant, primera moció aparcada. La segona, moció per la creació del Consell Municipal de les Dones de Sitges, aquesta moció que explicaven en roda de premsa Jordi Mas i Sandra Rubí divendres passat, i que Mercè Espada, la regidora per la integració de gènere, va explicar també que aquesta moció també havia arribat tard perquè tot el que es demanava en la moció ja es fa i que des del 2005 ja funciona la comissió de participació. Per tant, la regidora considera que no és necessari la creació d'un Consell Municipal de les Dones. Miquel Forns va expressar la seva sorpresa per aquesta resposta, ja que sembla ser que l'alcalde en el seu dia li havia dit que recolzaria la moció. Aquesta moció que doncs, presentava el seu grup i que l'únic objectiu de Convergència i Unió era crear un òrgan de diàleg. Jordi Baget, l'alcalde, va dir que, per una banda, efectivament, ell li havia dit a Miquel Forns que estava d'acord en els punts d'aquesta moció, però que després hi havia hagut un debat intern a l'equip de govern que havien considerat que no era necessari la creació d'aquest Consell Municipal. I Mercè Espada va matisar que el que estaven d'acord els integrants de l'equip de govern era en el fons de la moció, no en la creació del Consell. Per tant, van decidir votar en contra. De tota manera, Miquel Forns va reclamar un informe on es reculli tota la tasca feta per la regidoria i per aquest consell per aquesta comissió de participació que va explicar Mercè Espada. Escoltem, per tant, aquest debat, com dèiem, una mica agre, on comença amb l'explicació de Miquel Forns i a continuació, doncs, Mercè Espada dona la visió de l'equip de govern.
Distints reglaments municipals ja ho preveuen i ho regulen. De fet, en els darrers temps s'han estructurat diferents consells de participació, tant sectorials com territorials, tenint en compte que aquests consells són un òrgan d'actuació local que facilita i potencia precisament aquesta participació dels ciutadans. No obstant això, la importància creixent del sector de la dona i de la seva especial rellevància en la vida de Sitges, sobretot per l'especificitat de les seves necessitats i les diferents actuacions municipals que s'han engegat per tractar-ho, han fet que el nostre grup arribés a la conclusió que caldria també crear un canal de participació d'aquest sector en aquelles qüestions municipals referides a l'especial problemàtica social de la dona en el conjunt del municipi. Som conscients, i ho reconeixem, que des de l'Ajuntament es treballa la política d'igualtat de gènere i que es posen serveis i eines a través del centre Sitges Dona. Però creiem que ara també cal potenciar el diàleg permanent tant amb persones com amb entitats i col·lectius de dones del municipi que més a fons coneixen i tracten la realitat específica de la dona. Per això avui portem aquesta moció de crear el Consell Municipal de les Dones com un òrgan permanent de caràcter consultiu que tingui les següents finalitats: estimular la participació i l'associacionisme dels col·lectius de dones que es troben al municipi amb la intenció de facilitar un espai d'encontre, d'intercanvi, de suport, d'assistència i d'assessorament. Reunir informació, debatre i difondre els temes que es considerin d'interès per la dona, donant prioritat a qüestions relatives a la millora de la qualitat de vida. Donar a conèixer les actuacions municipals que es duen a terme des del consistori, permetent la incorporació de propostes i suggeriments. Impulsar encara més les iniciatives de sensibilització, d'assessorament, atenció i d'actuació per a fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, realitzades des de la Regidoria per la Igualtat de Gènere i des del Centre Sitges Dona. Recolzar accions de solidaritat pel benestar de la dona en el marc de la convivència. I, en definitiva, incentivar el treball en xarxa i la coordinació entre les institucions que treballen directament en aquest àmbit, tant públiques com privades. Aquesta proposta de Convergència i Unió té per objecte la participació ciutadana en aquelles qüestions referides a la problemàtica social específica de la dona, pel que fa amb aquelles competències i funcions que tenen una relació directa o indirecta amb la millora del benestar i de la qualitat de vida de les dones, sempre però amb una perspectiva d'igualtat de gènere. Per això demanem a tots els grups municipals que donguin suport a aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Forns. Paraules? Senyora Mercè Espada.
Gràcies. Bé, davant d'aquesta proposta de moció de Convergència i Unió, els direm que han arribat tard, perquè totes aquestes propostes que plantegen en aquesta moció ja fa anys que s'estan desenvolupant. Des de l'inici de l'actuació de la Regidoria per la Igualtat de Gènere, l'any 2004, els eixos de la nostra actuació són, d'una banda, el treball amb les pròpies dones, amb les associacions i les entitats sitgetanes i també el treball en xarxa. Per tant, seguint aquesta política de participació ciutadana, des de l'any 2005 ja funciona una comissió de participació de les dones de Sitges. integrada per representants de l'Associació de Dones de Sitges, associacions i entitats i dones que individualment han volgut participar. També hem portat a terme un treball en xarxa amb participació de persones professionals sitgetanes de la comarca i d'altres institucions a través de la creació de la xarxa integral contra la violència de gènere, formant part de la xarxa de centres d'atenció a les dones de la Diputació de Barcelona o, per exemple, amb l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació. D'altra banda, no oblidem que les dinàmiques de participació ciutadana evolucionen cap a xarxes socials ciutadanes. Per això hem fet un pas més en aquest sentit, formant part també del projecte Dones en xarxa, Dones ciutadanes, juntament amb el Consell Comarcal i la resta d'ajuntaments de la comarca per impulsar encara més la participació de les dones. Per tant, la seva participació està garantida amb els molts instruments que ja tenim en aquests moments. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula? Senyor Miquel Forns.
Estic realment sorprès, perquè vostè diu que tot el que s'ha dit aquí ja s'està fent. Jo no tenia coneixement de que hi hagués una comissió participativa de les dones, entre altres coses perquè el senyor alcalde, dilluns passat a la Junta de Portaveus, vostè em va dir que tant vostè, inclús va posar en boca de la regidora d'Igualtat de Gènere, recolzarien aquesta moció perquè li semblava molt bé crear un Consell de Participació en què fossin representades les dones. Aleshores, a mi això ara no em quadra el que vostè em va dir amb el que m'està dient la regidora d'Igualtat de Gènere. Mirin, la nostra intenció, i ho dic com hem comentat al principi, és crear un òrgan de diàleg. Sabem i reconeixem que la regidoria està treballant i que està treballant força i que s'han pres moltes iniciatives importants i que eren necessàries. Però ara creiem que cal fer un pas més enllà creant un òrgan nostre, municipal, on totes les dones organitzades o no puguin debatre amb vostès, amb nosaltres, doncs quines línies s'han de seguir en política d'igualtat de gènere. Simplement és això. Si vostès doncs no hi estan d'acord i busquen altres excuses que no ens semblen prou suficientment consistents, doncs bé, diguin. I si no, senyor alcalde, expliqui'm per què vostè em va dir que sí i ara diuen que no.
Li explicaré clarament. Nosaltres fem debats, jo li vaig dir a la Junta de Portaveus, i nosaltres després d'un debat de govern i fins i tot amb la pròpia regidora vam valorar que la regidora es posés les seves argumentacions, perquè lògicament en un moment donat jo li puc dir, escolti, ho trobo bé, però després del debat amb els meus companys i amb el govern, la regidora ha cregut convenient que això ja està en funcionament o que aquest pas s'ha de fer més endavant quan ella vegi clar que les coses es poden tirar endavant. Lògicament, això significa que nosaltres, després d'aquest debat, passarem a votació, que és que en una moció no hi ha debat, en una moció es parla, bueno, el debat ja l'hem fet, i lògicament la Mercè li vol contestar i després ja passaríem a la votació.
Senyor Miquel Forns, quan nosaltres vam parlar amb la senyora Sandra Rubí com a representant de Convergència, que va estar a la comissió informativa, li vaig dir que estaven completament d'acord amb totes les finalitats d'aquesta moció. I és això el que el senyor alcalde va voler expressar. Sí, jo li vaig dir que estàvem d'acord amb totes les finalitats d'aquesta moció i amb l'esperit de la moció, però que nosaltres ja tenim els òrgans de participació des de fa molt temps i que ja funcionen. I no només això, sinó que creem més, amb unes eines de participació modernes. Això és el que hem quedat. Gràcies.
Senyor Miquel Fort, per al·lusions.
Per al·lusions. Vostès diu que han posat en marxa eines, com ho he dit, modernes. Modernes. Doncs jo li demano un informe on es relacioni aquestes eines modernes, quina tasca han fet, quines propostes han fet per a les dones de Sitges i quins col·lectius de dones de Sitges hi han participat. Si vostè diu que hi ha una comissió participativa que ja han posat en marxa, sisplau, faci'm arribar un informe on es reculli tota la tasca feta fins ara.
Molt bé, senyor. Demani-ho en els pregs i preguntes. Estem en un debat d'una moció i si vostè demana en els pregs, doncs no hi haurà cap problema en fer-li arribar.
7 minuts i arribarem a les 12 del migdia. Plou.
Ah, plou. Plou.
I nosaltres continuem ja en aquesta part final del resum de la ple ordinari del mes d'abril celebrat ahir a la tarda amb l'Ajuntament de Sitges. Ens trobàvem en aquell apartat de les mocions.
Efectivament, i és que Convergència i Unió també va presentar dues mocions, o va intentar presentar dues mocions pel torn d'urgència. De fet, les va presentar, el que passa és que com estaven fora de termini s'havia de votar l'urgència. Dos mocions, una sobre mesures anticrisi municipals i una altra sobre el pla de Rodalies de Renfe. Totes dues mocions van ser rebutjades, la seva presentació, en la votació del torn d'urgència per als membres de l'equip de govern, perquè van considerar que són temes prou importants com per entrar-los per urgència i, per tant, van preferir que es debatessin en un proper ple. De tota manera, Jorge Carretero es va queixar del fet de que, encara que Convergència ho havia entrat tard, no se'ls havia fet arribar en la resta de grups la fotocòpia d'aquestes mocions. Per tant, doncs, quan es va votar l'urgència, simplement van poder comptar amb el testimoni sonor del secretari llegint el text dels acords de la moció perquè no tenien el paper físic de les mocions presentades per Convergència i Unió, i això ho va contraposar Jorge Carretero amb altres ocasions en què doncs, els partits que donen suport a l'equip de govern havien presentat mocions pel torn d'urgència, aleshores sí que s'havien estat repartides entre els diversos grups polítics. Això doncs, va continuar fent una miqueta més tallada la llet, i la llet es va continuar tallant després en el torn de preguntes dels diversos grups. Farem un resum perquè hi ha alguna pregunta que podem destacar de les que es va preguntar doncs, en els per part dels diversos grups, no ho acostumem a fer, però hi ha alguns temes d'interès ciutadà. Per una banda, Convergència i Unió va preguntar per el tancament del passeig de la Ribera. Sembla ser que de moment no es tancarà l'estacionament, hi ha un acord amb el gremi d'hostaleria i també amb els botiguers. La festa del Corpus, que sortia en una carta aquesta setmana
a l'Eco
de Sitges, va ser resposta a aquesta carta per Rafael Roig, el regidor de festes, que va dir que si s'implica la regidoria de festes i l'Ajuntament havia de ser fins al final. Es van repartir les tres festes que organitzava Foment del Turisme i Corpus va quedar per l'Ajuntament. Segons va dir Rafael Roig, el Corpus costa 60.000 euros que els paga íntegrament el consistori i, per tant, l'Ajuntament continuarà vetllant perquè les festes no desapareguin. Per tant, la queixa doncs, que va deixar per escrit Foment del Turisme va ser contestada d'aquesta manera per al regidor de festes. Sobre el projecte de biblioteca-arxiu, si està aturat, va preguntar Miquel Forns i va respondre a Carmen Prat que, efectivament, de moment cal un master plan i que allà va l'escola de música, l'estació d'autobusos, s'està elaborant tot el projecte. Sobre l'exposició Tinc un somni, sembla ser que s'ha traslladat fins a Detroit i va anar el regidor Gavi Serrano a la inauguració de l'exposició a Detroit, tot i que sense cap cost per part de l'Ajuntament, segons va dir ell mateix, sinó que era fruit dels convenis que s'havien establert en les companyies aèries i les agències hoteleres, doncs no ha tingut cap cost per part de l'Ajuntament aquesta.
És a dir, ha deixat Nova York per passar a Detroit?
Sí, ara l'exposició està a Detroit i a la inauguració a Detroit, tot i que inicialment no estava previst, segons va manifestar, finalment l'assistència de l'agregat cultural de l'ambaixada espanyola a Washington a Detroit va motivar que es considerés interessant que un representant de l'Ajuntament de Sitges, en aquest cas el regidor Gavi Serrano, també hi participés. Encara més coses. També va fer una bateria de preguntes a Convergència i Unió sobre la marxa de l'últim responsable de comunicació i imatge de l'Ajuntament. Segons va dir l'alcalde, no es tracta d'una dimissió, sinó d'una rescisió de contracte. Inicialment els informes que s'havien fet semblava que era possible compatibilitzar les funcions de l'empresa que dirigeix Serveis Gràfics RIC, que dirigeix Juli Cubillos, amb el càrrec de responsabilitats en la comunicació i imatge municipal, però finalment això no era possible i per tant es va optar per aquesta rescisió del contracte. Va preguntar també Miquel Forns sobre la factura total de 1,7 milions milions d'euros des de 2003 en aquesta empresa, el que l'alcalde va fer la divisió i va dir que representen 300.000 euros l'any, que és el volum habitual amb una empresa d'aquesta mena pel tipus de serveis que dona. I per últim, es va preguntar també quin procediment se seguirà per la substitució d'aquest cap de premsa. Va respondre l'alcalde que el que costi el menys possible. Després també de les preguntes del Partit Popular, Nou Horitzó va preguntar per les despulles del senyor Juan Pinto i Caballero, que era un prohom que estava enterrat en un panteó del cementiri de Sant Sebastià i que ara sembla ser que les seves despulles estan situades a la ossera del mateix cementiri. El que es va queixar Lluís Mercè era que el preu de venda d'aquest panteó de 20 metres quadrats i marbre de Carrara per l'import de 5.500 euros, un import, segons Lluís Mercè, irrisori per una instal·lació d'aquesta mena, quan, va dir Lluís Mercè, un ninxo de la setena fila val 1.200 euros. Aleshores, bé, a més, doncs, va considerar que hi havia massa coincidències quan el comprador és un promotor de la vila que ha establert diversos pactes amb l'Ajuntament, i aleshores, doncs, sense anar més enllà, doncs, ho va deixar sobre la taula. L'alcalde va dir que no l'acusessin de res, i en Lluís Mercè va respondre que ell no acusava de res a ningú, sinó que només posava sobre la taula aquests dos fets. També Esquerra Republicana va preguntar sobre l'Orbital. Sembla ser que el tema del tren orbital està en una fase molt inicial, en fase de reserva del sòl, i l'alcalde va manifestar que l'Ajuntament el vol soterrat, aquest tren orbital. I per últim, Nou Horitzó, que va preguntar per quan es finalitzaran les obres de la carretera de les Costes del Garraf. Sembla ser que falta poc pels sorolls de la discoteca a l'Atlàntida. Sembla ser que aquest any s'han fet modificacions per doncs que molestin menys els veïns. Sobre els arbres tallats, perquè es veu que algun veí doncs s'ha queixat que algun dels arbres que tallats arreu de l'últim temporal del mes de febrer, doncs sembla ser, o algun veí s'ha queixat de que eren arbres sants. Es va explicar el regidor Josep Urriols que tots els arbres que s'han tallat era per recomanació dels tècnics municipals, perquè alguns encara que semblessin doncs que estaven bé
en bon estat, sí,
l'arrel no estava ben fixada. Sobre la neteja dels colls, aquesta carta o aquest article que sortia al Diari de Vilanova aquest passat divendres, l'Ajuntament ha rebut denúncia i s'actuarà, i amb el consorci, el nou consorci del qual també participa la Generalitat i altres ajuntaments. I tot va acabar també doncs amb una llet una miqueta més agra, la intervenció d'Andreu Bosch, de Nou Horitzó, perquè es va queixar, va fer un discurs, un llarg discurs, queixant-se de l'actitud de Rafael Roig en plens anteriors, sobre doncs el tarannà que fa servir l'actual regidor de festes i esports. L'alcalde li va deixar, contra el que és el criteri habitual que se segueix, va deixar que Andreu Bosch doncs fes el discurs, perquè això és un pregunta-resposta. Després va deixar també que Rafael Roig respongués les acusacions de manca d'esperit democràtic d'Andreu Bosch, i Rafael Roig va dir que no accepta lliçons de moral d'Andreu Bosch, i finalment l'alcalde va tallar d'arrel qualsevol intent d'entrar en un debat, això sí, després, com dèiem, d'una llarga pregunta i d'una llarga resposta en aquest tema. I després encara era l'apartat de, diguem, fora d'acte de les preguntes dels veïns. Malauradament, el Saló de Plens continua sense doncs la possibilitat de poder escoltar de les preguntes dels veïns. No hi ha un sistema de megafonia instal·lat i, per tant, no podrem escoltar les consideracions que feia al final el senyor José María Lezaún. Sí que escoltarem al principi, perquè el senyor Barceló, que és representant d'una entitat veïnal de Quintmar, va presentar tres preguntes que lliguen amb una carta que sortia aquesta setmana a l'Eco,
sí,
en el qual s'expressava la preocupació per la instal·lació d'una futura incineradora en el nou tanatori municipal, a la zona de les Pruelles. Aquestes tres preguntes van ser respostes per la regidora de cementiris, Elisabet Pérez, que va respondre, ara ho sentirem, que la incineradora
sí, sí,
ara compleix amb la normativa i que la Generalitat en el seu dia va informar favorablement. Sobre l'incompliment, el presumpte incompliment de l'article 17 de l'ordenança de cementiris, a la que també feia al·lusió a la carta, aquest article fa referència a cementiris, no a tanatoris, i fa referència a la incineració de restes que no siguin restes orgàniques, però això no impedeix el fet que hi hagi una incineradora de restes orgàniques, de cossos, en el tanatori. I per últim, sobre el tema de si es tractaria d'una activitat molesta, insalubre i nociva per la salut, segons alguna legislació, sembla ser que actualment, des de la llei 398, segons va dir Elisabet Pérez, aquesta activitat no es considera nociva, i va posar exemples com, per exemple, que al costat d'una escola de Barcelona doncs hi ha també una instal·lació d'aquesta mena com la que es vol fer aquí a Sitges. Ara, no ho sentirem, perquè aquesta segona part és impossible de sentir, perquè estaven els micròfons tancats, però a continuació va ser José María Lezaún el que va demanar la paraula i també va fer un discurs explicant els diversos pactes als que l'entitat que representa, que també representa els veïns de Quintmar, havia portat a terme per fer diverses millores al barri. Això va generar també doncs algunes mirades creuades i alguna paraula una miqueta fora de to entre un grup de veïns i l'altre, que tots dos grups de veïns estaven al Saló de Plens, davant de la mirada dels regidors, que en aquest cas el que feien era d'espectadors del que s'estava produint.
Es va intercanviar els papers, com aquí diu.
Això mateix. La cosa no va arribar més, perquè l'alcalde, un cop va acabar el senyor Lezaún, va decidir deixar d'una part tancada la sessió, però abans de tot això doncs tenien lloc aquestes preguntes. Escoltarem les preguntes que les fa el secretari i després les consideracions que responia Elisabet Pérez.
Aclaridor per tots els membres i ciutadans que estan aquí, que en relació al ple que està previst en celebri a proper dilluns 6 d'abril d'enguany, li demanem autorització per fer les següents preguntes en el torn de preguntes dels ciutadans que habitualment es fa abans d'acabar el ple municipal. Són tres preguntes, com marca el ROM, i que nosaltres, com també marca el nom, contestarem i suposo que quedaran doncs, o dubtes o les preguntes aclarides, i ben segur el senyor Barceló, que és el representant, com sap, ja li vaig manifestar que volia una entrevista amb vostè abans de vindre aquí. Vostè va dir que era preferia perquè havia acordat això amb l'assemblea, però mantenc la reunió per qualsevol dubte que es pugui produir de les preguntes que aquí farem. D'acord? Senyor secretari?
Primera pregunta. Ens hem assabentat que el tanatori que s'està construint al cementiri de les Pruelles també hi haurà un servei d'incineració de cadàvers, i volem preguntar si aquest servei d'incineració acompleix en tota la normativa legal, tant a nivell local com de la Generalitat o a nivell nacional de l'Estat.
Si voleu, anem preguntant, contestant pregunta per pregunta, més còmode, no? Senyora Elisabet Pérez, que és la responsable com a regidora, sí, li pot contestar la primera, per favor?
Sí, gràcies, senyor alcalde. Perdoni que no em giri, però és que em sembla que no encertarem el micròfon.
Gira't una mica, si pots.
Senyor Barceló, el servei d'incineració que s'està construint junt amb el tanatori compleix i complirà amb tota la normativa, això em pot estar ben segur. L'informe integrat del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya sobre el projecte d'activitat de serveis funeraris amb incineració que acompanya la sol·licitud de llicència ambiental és favorable. I diu literalment, l'activitat en règim normal de funcionament no és susceptible de produir efectes negatius significatius sobre la salut de les persones. I a més, informa tot el projecte favorablement i determina els controls a efectuar periòdicament.
Sí, li farem arribar, senyor Barceló. Senyor, segona pregunta.
Com és possible que s'hagi aprovat aquest servei de cremació de cadàvers i per altre cantó l'article 17 de la vigent ordenança de cementiris de Sitges, data 7/2/05, ho proveix expressament en el seu article 17, en establir que els cementiris disposant d'un recinte de crematori per a la destrucció de robes i tots aquells objectes que no siguin restes orgàniques, cadavèriques, i que procedeixi de l'evacuació i la neteja de sepultures. Adjuntem còpia de l'esmentat article.
Senyora...
Sí, jo li pregaria al secretari que contestés ell, perquè és una qüestió molt tècnica.
Sí,
el meu sentit comú, jo sé el que em diu, el llegir aquest article, però jo preferiria que...
tindrà més valor en aquest moment les paraules del secretari.
Sí.
Senyor secretari, contesti. Sí.
Bueno, intentarem contestar-li. En tot cas, a veure, aquest article fa referència als cementiris, no... No el tanatori. O sigui, el que diu és que entenc jo que aquest article és que amb els cementiris hi ha d'haver un crematori en relació a destrucció de robes i aquells objectes. Això no és incompatible amb que amb el tanatori hi hagi el crematori que, i evidentment es puguin fer la seva funció, que és la crema dels cadàvers. No, no té res a veure una cosa amb l'altra.
Queda clar, doncs, que el senyor secretari diu que, com que no diu tanatori, no és incompatible aquesta situació. I l'última pregunta, senyor secretari.
Finalment, com és possible que tots vostès hagin aprovat la construcció d'un forn crematori tan a prop de vivendes quan aquesta activitat és considerada com una activitat molesta, insalubre i nociva per la salut?
Sí.
Contesti, senyora Elisabet Pérez, aquest tema.
Sí. Aquesta activitat, tal com vostè la defineix com molesta, nociva i insalubre, fa referència a una normativa que actualment no les considera nocives, ja que aquesta classificació que fèiem esment es recull en una normativa que no està vigent actualment. Actualment l'activitat de forn crematori està recollida a la llei 3 de 1998, que no llegiré tots els epígrafs perquè és molt avorrit, però que és la llei que recull l'activitat de forns crematoris. Aquest informe obligatori que es recull dintre d'aquesta llei, com ja he dit, és favorable. A més, els serveis tècnics de l'Ajuntament, abans d'autoritzar definitivament l'activitat del forn crematori, fan un acte de control inicial, com amb totes les activitats, per verificar que tot el construït s'ajusta al projecte informat favorablement per la Generalitat. I jo, si em permet, senyor alcalde, com aquest és un tema molt susceptible, faré una relació de coses perquè la gent no s'inquieti al respecte del tema. A veure, gairebé tots els hospitals tenen un forn crematori de restes orgàniques. O sigui, si un hospital és un lloc on la gent està malalta, s'entén que aquesta activitat no perjudica la recuperació d'aquests malalts. A la província de Barcelona hi ha dos forns crematoris al costat de centres hospitalaris i un al costat d'una escola, que funcionen amb perfecta normalitat. Aquest servei no provoca cap molèstia ni risc per la salut ni pel medi ambient. A més, per procedir a una incineració, abans un metge certifica que el cos es pot incinerar sense cap risc per la salut. És necessari aquest informe metge per fer aquestes incineracions. Dit això, m'agradaria que abans d'agafar posicionaments inamovibles s'esperés veure el funcionament del forn per verificar tot això que jo explico. I a més restem, tant jo com tot l'equip de govern, a disposició dels veïns de Quingmar i de tots Sitges per tal d'aclarir els dubtes que tinguin, ja siguin en una reunió o bé en una visita en un servei que ja funcioni amb normalitat. Aquesta reunió la farem i val a dir que ja havíem fet visites a la construcció del tanatori amb presidents d'entitats veïnals als quals se li va explicar tota l'activitat que es duria a terme allà. Amb la qual jo resto a la seva disposició si volen més aclariments a nivell més tècnic o qualsevol dubte que tinguin. Gràcies, senyor alcalde.
Correcte, però lògicament també hi han del Tribunal Suprem algunes sentències que donen, les podem també veure, però escolti, jo crec que és important establir un diàleg sobre això, no establir una posició inamovible, perquè nosaltres de moment tenim els informes que ho avalen correctament, i el que nosaltres els hi proposem, senyors d'aquesta associació de veïns, que vinguin a veure'ns i ens assentem, que és el que hem de fer, sentar i parlar i reconèixer mútuament quins són els problemes i quines són... Entenc que sigui una situació que preocupi, ho entenc, és lògic, però també el diàleg és el més important. Jo crec que, ja que vostès han fet aquest gest democràtic de vindre aquí, jo els emplaço, després de Setmana Santa, just acabat Setmana Santa, la primera setmana, a una reunió per parlar amb vostès.
Dotze i tretze minuts del migdia, amb un parell de minuts arribarem a un quart d'una, i amb aquesta qüestió, Joan, es va acabar el ple, un ple que, com dèiem al principi, va durar 4 hores, va començar a les 7, per sí, finalitzar pels vols de les 11.
Sí, una cosa així. Avui hem escoltat menys, eh? Mm? Una hora i...
Sí, sí, hem començat a les gairebé un quart d'onze i hem acabat a un quart d'una. Doncs fins aquí, com dèiem, el resum del ple ordinari corresponent al mes d'abril celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges. Joan, bona feina.
Gràcies.
Gràcies. I acabem avui i ho fem, bé, malauradament, amb una nota luctuosa. Ens han informat de la mort de mossèn Joan Guasch, aquells que ho recordin especialment, doncs, vicari durant l'època de mossèn Joaquim aquí a la parròquia de Sitges. Les exèquies tindran lloc avui a partir de les 5 de la tarda amb la parròquia de Santa Maria de Premià de Mar. Posteriorment tindrà lloc l'enterrament al cementeri parroquial de Lavit, en Torrelavit. Per tant, recordem de nou aquesta mort de mossèn Joan Guasch, vicari durant l'època de mossèn Joaquim. Gairebé arribem a un quart d'una del migdia, ho deixem aquí, avui ens hem passat allò gairebé un quart d'hora de l'horari habitual, però no passa res, demà hi tornem a partir de les 9 del matí en una nova edició del Matí amb Nosaltres. Que acabin de passar un molt bon dia, fins demà, adeu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.